Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És dimecres 29 de març, fa temps que és un debat recurrent, però avui la gestació subrogada s'ha tornat a posar sobre la taula arran del cas concret d'Ana Obregón. Com dèiem, no és nou, fa anys que genera molts dubtes i, a més, no és un tema que es pugui enfocar només des d'una òptica. N'hi ha moltes i cadascuna és més complicada que l'anterior. D'una banda, hi ha el fet que sigui altruista o que no ho sigui, que les dones, per tant, ho facin per necessitat o voluntàriament. Aquest és un dels punts clau. De l'altra, també hi ha el fet que hi hagi agències al darrere o no i que en aquests casos hi hagi qui entregui clarament un rendiment econòmic i se'n faci negoci. També el fet que la persona que faci el procés hagi de passar o no per alguna mena de test psicològic. I després, com en el cas d'avui, hi ha el debat de l'edat. Evidentment, hi ha molts altres, però una persona de 68 anys ha de poder adquirir un fill. On està el límit? Avui parlem de 68 anys, però una persona de 80 també ho podria fer si volgués. Als països on aquesta pràctica és permesa hi ha normatives molt diferents. Fent una cerca ràpida, per exemple, als Estats Units, en general no hi ha cap límit, tot i que si la gestió es fa a través d'una agència, n'hi ha algunes que sí que en posen. El que passa és que cada estat també té normatives molt diferents i en molts són simplement recomanacions o especifiquen que s'ha d'estudiar cas a cas. A Grècia, un altre exemple, no ho permeten a les persones de més de 54 anys, però al Regne Unit i al Canadà sí que es determina que les mares han de tenir més de 18 i 21 anys respectivament, però en canvi no hi ha límit per la part alta i per tant s'entén que poden demanar-ho a qualsevol edat. Més enllà però de si aquesta pràctica és ètica o no ho és i de si ara és el moment d'obrir el meló a l'estat espanyol, com planteja el Partit Popular, els països on actualment sí que ho és s'haurien de posar alguns límits, igual que passa, per exemple, amb les adopcions. No s'entén que si per adoptar un infant, en el cas de l'estat espanyol, es demana que la diferència d'edat entre els adoptants i els nens no pot ser superior a 45 anys, no hi hagi cap mena de límit quan el fill s'aconsegueix per gestació subrogada. De fet, és molt fàcil apel·lar a la llibertat i a la responsabilitat de cadascú, però sobre això cal recordar que tenir fills no és un dret i que no estem parlant d'una acció que només involucri la decisió d'un adult. Aquí, finalment, qui paga les conseqüències és una tercera persona que segur, en aquest cas, no ha pogut decidir res de tot el debat que es planteja. Ara passen 3 minuts de 8:45. Abans de sopar heu de saber que... que la detenció de Clara Ponsatí ha arribat de ple al Parlament Europeu. Ni 24 hores després de sortir de la Ciutat de la Justícia, l'eurodiputada de Junts ha denunciat el silenci de les institucions comunitàries. Ho ha fet acompanyada dels seus companys de partit, Carles Puigdemont i Toni Comín. Anem a pams. El ple ha començat amb una intervenció de la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, anunciant que el cas de Ponsatí passava a mans del comitè legal.
Clara Ponsatí ha demanat al Parlament Europeu que se li respecti la seva immunitat com a europarlamentària per uns fets que han passat a Espanya. Això s'ha traslladat al comitè d'assumptes legals.
En aquest moment i abans de l'inici del debat del ple, Ponsatí ha demanat la paraula per denunciar que Metsola no hagi mogut ni un dit per defensar la seva immunitat i li ha retret que ni tan sols li hagi contestat la carta en què li explicava la seva situació.
No vaig rebre cap resposta a la meva petició i que jo sàpiga no ha pres cap acció, excepte com ha informat recentment de traslladar el cas burocràticament al comitè del jurat. M'he de preguntar si aquest incompliment de la defensa de les immunitats davant la detenció il·legal d'un diputat és una política de la presidència o és només una actitud que ens reserveu als catalans?
Catalans.
Metsola li ha respost breument per recordar-li el que li havia dit al principi i és que el seu cas, com dèiem, passava a una comissió de l'Eurocambra. A partir d'aquí, sense que estigués previst, ha començat una pica baralla dins del ple amb el PP i Ciutadans implicats. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
El Parlament Europeu ha agafat forma per un moment de Congrés dels Diputats perquè només acabada la intervenció de Clara Ponsatí, PP i Ciutadans han demanat la paraula. L'eurodiputada popular Dolors Montserrat ha disparat contra Pedro Sánchez per haver reformat el Codi Penal i impedir l'ingrés a presó de Clara Ponsatí, i Jordi Cañas de Ciutadans ha demanat no convertir l'Eurocambra en un show polític.
Ya está bien, de tanto teatro secesionista, lo único que ha cambiado es que Sánchez ha cedido ante ustedes por miedo a perder el poder.
Me gustaría que esta cámara no se utilizase para hacer un show político, degrada absolutamente y creo que no conviene.
Després d'aquestes dues intervencions ha estat la diputada d'Esquerra, Diana Riba, qui ha agafat la paraula per demanar a Metzola que respecti la immunitat de Ponsatí.
Que exija a la justícia espanyola que de una vez por todas acate la legalidad europea.
Clara Ponsatí ha tornat a intervenir més tard per insistir que Catalunya no deixarà de lluitar per aconseguir el dret a l'autodeterminació. Una intervenció que li ha costat un toc d'atenció de la vicepresidenta del Parlament per no ajustar-se al tema del debat, que era sobre l'última cimera europea.
I mentrestant, l'advocat de Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, ja avança que denunciaran totes les instàncies la detenció de l'exconsellera i a Barcelona. Va estar 5 hores retinguda a la Ciutat de la Justícia. Boye no té dubte que això és il·legal i ho ha explicat aquest matí al Monarracú.
La il·legalitat de la detenció surge del Tribunal Suprem i a partir d'ahí tomaremos les accions legales oportunes. De hecho, el habeas corpus lo vamos a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, como corresponde. Vamos a informar al Tribunal General. Ayer informamos al Parlamento Europeo, pedimos la protección de la inmunidad. Es decir, hay una serie de cosas que van a ir pasando en los próximos días en función de lo que ha sucedido.
I avui encara han portat cua les crítiques de Ponsatí a Esquerra i a la seva excompanya de govern, Meritxell Serret, que també va tornar de l'exili i que es va lliurar a la justícia espanyola. Avui han coincidit els dirigents dels partits independentistes a les portes del TSJ per acompanyar la consellera d'Exteriors a judici, Marc Martínez Amat.
L'independentisme ha evitat avui aprofundir en la picabaralla. Pere Aragonès s'ha limitat a alegrar-se pel retorn i recorda que si no afronta penes de presó és per la reforma penal que va pactar Esquerra amb el PSOE.
Jo vull manifestar la meva alegria pel retorn de la consellera Ponsatí. Evidentment, és un retorn que no és en plena llibertat i ahir va quedar plenament demostrat. A mi no em trobaran, doncs, intentant confrontar entre represaliats. Jo no ho faré. Tots mereixen tota la solidaritat i, per tant, la tindran la meva personal, però, evidentment, la meva com a president de Catalunya.
I Jordi Turull ha evitat subscriure les crítiques de Ponsatí i ha expressat respecte per l'estratègia de Serret.
Avui no és dia de retrets i, justament, tot això, les diferents estratègies que deuen ser són legítimes per part de tothom, tots els nostres esforços seran per apilar, no per escampar, però per apilar, per anar a la una i per passar a l'acció.
La CUP s'ha mostrat solidària amb els represaliats i no ha volgut valorar les crítiques de Ponsatí.
El govern espanyol que carrega contra la tornada de Ponsatí, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que creu que només buscava fer espectacle.
Me llama mucho la atención cómo los que vivieron del conflicto en el año 2017 ahora intentan sobrevivir en 2023 con teatros como el de ayer para tener un minuto de telediario. Desde luego suponen los últimos coletazos de la Cataluña del pasado, de la Cataluña que no llevó a ningún sitio y que no llevará a ninguna parte.
La mateixa Meritxell Serret, que ha evitat replicar les crítiques de Ponsatí abans d'entrar al judici d'avui al TSJ, s'ha refermat, això sí, en la decisió que va prendre de tornar de Brussel·les i de posar-se a disposició de la justícia espanyola.
Em reafirmo i totalment convençuda amb l'estratègia jurídica que em va permetre tornar i convençuda també de l'estratègia política que estem defensant per, insisteixo, un conflicte que és polític, que és d'arrels democràtiques, trobi les solucions en la negociació, en la política i amb solucions clarament i netament democràtiques.
I és que, com dèiem, la polseguera pel retorn de Ponsatí ha coincidit amb aquest judici avui el TSJ a Serret, acusada pel mateix, desobediència per ser consellera del govern que va impulsar l'1 d'octubre, un judici que totes les parts s'han ventilat per la via ràpida perquè la sentència sembla ja escrita, Benet Iñigo.
El Suprem va inhabilitar Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Borràs per desobediència i el cas de Serret és calcat. Segurament per això, avui ni la defensa s'ha esforçat en portar testimonis ni les acusacions ho han cregut necessari. De fet, la consellera ni tan sols ha contestat la seva defensa i s'ha limitat a justificar la posició política del govern en aquells moments.
I a l'hora de prendre les meves decisions com a membre del govern, vaig mirar de ser sempre coherent amb el que és, no, que crec que és aquesta funció i aquest deure de ser lleials al Parlament, aquest mandat democràtic i parlamentari.
El judici ha durat tot just 3 hores. L'única part que volia intervenir en català, per cert, ha estat la Fiscalia, però ha canviat al castellà per petició de la defensa.
Amb la vènia, respecte a la vinculació o vehiculació del principi...
Un moment, per favor.
¿La defensa tiene algún problema con el catalán? ¿Lo entiende?
No hay problema. Por respeto a la defensa.
La sentència que en surti, en tot cas, no serà ferma i Serret podrà seguir sent consellera fins que la confirmi el Suprem.
I la sentència que ja sabem que es farà pública demà és la del cas Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat els procuradors de les parts a les 12 del migdia. Pep Tormos.
Serà dins el TCJ quan els comunicaran la sentència. Recordem que la Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per un presumpte fraccionament de contractes quan Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Un cop es conegui la sentència, Laura Borràs farà una declaració institucional a les portes del Parlament.
20 minuts per arribar a les 9, ho hem sabut fa uns minuts. El PSOE demana que Jorge Fernández Díaz i José Manuel Villarejo compareguin a la comissió del Congrés que investiga l'Operació Catalunya. Són dos dels 18 noms que els socialistes han inclòs a la llista perquè donin explicacions sobre la trama parapolicial impulsada pel Ministeri de l'Interior contra l'independentisme quan Mariano Rajoy era a la Moncloa. Tot i això, en aquesta llista, el PSOE finalment no inclou l'expresident del govern espanyol. Més detalls des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, des de la Moncloa admeten que hi ha algunes limitacions i que en alguns casos voldrien anar un pas més enllà, però donen per bona la llei actual. Ara mateix la gestació subrogada està prohibida a Espanya, però no s'impedeix el registre de la canalla gestada a l'estranger. Diuen fonts del Ministeri d'Igualtat que se'ls deixaria a la intempèrie i que, per tant, no té sentit estirar tant la corda. Tot i això, les ministres María Jesús Montero i Irene Montero critiquen aquesta pràctica.
No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho. Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer y por tanto no estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos.
Y les pido por favor que no se olviden de las mujeres que están detrás.
Bé, aquesta no és la crònica que volíem escoltar. Com dèiem, era sobre aquesta notícia que hem sabut fa uns minuts, i és que el PSOE ha demanat que Jorge Fernández Díaz i José Manuel Villarejo compareguin en aquesta comissió del Congrés. Pep.
Els socialistes volen que passi per la comissió de l'Operació Catalunya l'exministre de l'Interior i l'excomissari de la policia espanyola. Són dues peces clau per la investigació, però eviten que Mariano Rajoy doni explicacions. Tampoc inclouen cap altre expresident del govern espanyol ni cap altre exministre, tal com demanava algun partit polític. Només Dolores de Cospedal, que va ser la titular de defensa i secretària general del PP. De fet, a la llista del PSOE per comparèixer al Congrés i detallar la guerra bruta contra l'independentisme s'inclouen alguns responsables de cossos policials espanyols i alguns implicats en la trama andorrana de l'Operació Catalunya.
I, per cert, la justícia torna a condemnar el petit Nicolás, aquest cop a 4 anys de presó pel cas conegut com a màfia policial. El judici ha provat que ell, un grup de policies municipals a Madrid i també un membre de la seguretat de la Casa Reial formaven una organització que es dedicava a treure diners a empresaris gràcies a la informació privilegiada que obtenien.
La sentència el considera culpable dels delictes de descobriment de secrets, inductor d'un delicte de violació de secrets oficials i suborn. En la sentència s'admet que Nicolás té un trastorn mixt de personalitat entre narcisistes, que en cap cas ha servit, això sí, per atenuar la condemna.
I els Mossos d'Esquadra busquen tres joves responsables de col·locar els cartells que es burlaven de l'Alzheimer de Pasqual Maragall i que el vinculaven amb la campanya electoral del seu germà, Ernest Maragall. La policia espera identificar-los ràpidament gràcies a unes imatges captades per les càmeres d'un hotel.
Són imatges d'alta qualitat a les quals ha tingut accés La Vanguardia. El diari assegura que cap dels tres sospitosos estan identificats com a membres de grups radicals. És per això que ara els Mossos valoren la hipòtesi que els tres joves no siguin els ideòlegs dels cartells, sinó que simplement se'ls pagués per col·locar-los a diferents punts de Barcelona.
2 minuts i arribem a 3:15. El Partit Popular obre la porta a legalitzar els naixements per gestació subrogada. Els populars consideren que s'ha d'obrir un debat profund, però avisen que només es plantegen regular els casos on no hi hagi diners pel mig. El govern espanyol, però, s'hi nega i recorda que aquesta pràctica és il·legal a l'Estat. Una polèmica que s'ha posat sobre la taula després de saber-se que Ana Obregón, que ara té 68 anys, ha fet servir la gestació subrogada per tenir una nena. El cas ha reobert aquest debat polític. Des de Madrid, tornem amb l'Arnau Mañé.
Sí, des de la Moncloa admeten que hi ha algunes limitacions i que en alguns casos voldrien anar un pas més enllà, però donen per bona la llei actual. Ara mateix, la gestació subrogada està prohibida a Espanya, però no s'impedeix el registre de la canalla gestada a l'estranger. Diuen fonts del Ministeri d'Igualtat que se'ls deixaria a la intempèrie i que, per tant, no té sentit estirar tant la corda. Tot i això, les ministres María Jesús Montero i Irene Montero critiquen aquesta pràctica.
No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho. Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer y, por tanto, no estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos.
Y les pido, por favor, que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación. discriminación por pobreza. Claro, nunca he visto a una mujer que no esté en pobreza, que no esté en precariedad, que acepte estas prácticas, que es una práctica que no es legal en España.
I tot i que la llei descriu la gestació subrogada com a violència reproductiva contra la dona, ara el PP es planteja legalitzar-la. Això sí, fonts dels populars aclareixen que en cap cas volen avalar els casos on hi hagi calés pel mig.
I en la línia del que planteja el Partit Popular, demà l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya, que agrupa els col·legis de metges de tot l'Estat, presenta un nou codi deontològic que precisament inclou un punt sobre aquesta qüestió que fins ara no hi era. Segons llegim El Mundo, els metges estarien d'acord amb la gestació subrogada sempre que es faci de manera altruista i no hi hagi cap intercanvi econòmic. A Catalunya, els col·legis de metges tenen un codi deontològic propi que de moment no fa cap mena de referència a la gestació per substitució. I en l'àmbit jurídic, algunes expertes qüestionen el cas d'Anna Obregón. La jurista especialitzada en bioètica, Núria Terribas, en parlava aquest matí al Món RAC1.
Quin component de maternitat té aquesta senyora? Simplement, escolta, ara vull una criatura, l'encarrego, la vaig a buscar i me l'emporto. No ho sé, jo francament penso que està fora de lloc i em sorprèn que la normativa internacional d'aquests països no estableixin uns límits, no? O que no els marquin i llavors tu puguis pagant Sant Pere canta, és igual l'edat que tinguis.
Segons ha dit Terribas, a una dona que ha encarregat una criatura no se la pot considerar mare. Més coses, un dels agressors de la violació de la nena d'11 anys al Centre Comercial Màgic de Badalona també estaria implicat en una altra agressió sexual a una noia de 17 anys en aquest mateix recinte. Ho ha confirmat la mare de la noia, que assegura que els Mossos ja han identificat el noi. De fet, els agents investiguen ara fins a 4 casos d'agressions sexuals a menors d'edat i als lavabos d'aquest centre. Maria Costa.
La mare de la noia de 17 anys denuncia que en l'agressió van estar implicats 10 joves i que la van agredir 2 d'aquests al lavabo després d'amenaçar-la amb arma blanca. Va passar l'agost passat, ho van denunciar els serveis municipals de Badalona al desembre i aquest febrer davant dels Mossos. La mare de la víctima, Teresa Prados, assegura que se senten abandonats per les institucions i els Mossos.
Los Mossos nos están maltratando. La dirección del Magic ha hecho caso omiso, incluso puso en duda las declaraciones de la víctima porque el uniforme no coincidía. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Que yo he sufrido una agresión, una violación y yo me voy a acordar del uniforme que lleva una persona que además se supone que me tiene que cuidar y lo que hace es decirme vete de aquí.
Els Mossos investiguen fins ara 4 casos, 2 d'aquests amb denúncia, un de la nena d'11 anys i l'altre de la noia de 17 anys. Segons La Vanguardia, també investigaria una violació grupal a una nena de 14 anys. L'hauria agredit la seva parella i després la va obligar a fer fel·lacions a 3 dels seus amics. I també una agressió sexual d'un adult a un nen de 14 anys després de quedar-hi per una xarxa social.
I encara a Badalona, la justícia ha deixat en llibertat amb càrrecs el monitor del Museu de la Ciutat acusat d'agredir sexualment 4 nenes. Hauria fet tocaments a alumnes d'una escola d'Arenys de Munt que feien una visita al centre. S'ha apartat el treballador i el museu ha obert una investigació. I per cert, que Saúl Gordillo ha denunciat al portal de notícies principal per acomiadament improcedent i per vulnerar la seva presumpció d'innocència. Segons explica el digital, Gordillo ha reclamat una indemnització per danys morals de 450.000 euros. Actualment l'investiga per 2 presumptes agressions sexuals a redactores del Principal.
Hauria passat després del sopar de Nadal de la feina a la sala Apolo. A Gordillo el van destituir com a director del diari després que els casos sortissin a la llum. També ha acusat els mitjans de fer un seguiment de la causa parcial, tendenciós i incriminatori i assegura que per culpa d'això té ansietat.
Mentrestant, el Vaticà, molt pendents de l'estat de salut del Papa Francesc, que aquesta tarda ha ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma. Al principi, el Vaticà ha dit que era per fer-se uns controls rutinaris, però en un comunicat acaba de publicar, diu que té una infecció respiratòria i que estarà hospitalitzat uns dies per rebre el tractament adequat. Aquesta informació l'ha feta pública després que mitjans italians, com el Corriere della Sera, avancessin que el pontífex havia arribat en ambulància a l'hospital.
L'oficina de premsa del Vaticà, tot i assegurar que estava previst, també havia cancel·lat tota l'agenda del Papa Francesc durant 2 dies, inclosa una entrevista que tenia programada aquesta mateixa tarda en un programa de televisió. Finalment, doncs, el pontífex de 86 anys passarà diversos dies a l'hospital per aquests problemes de salut.
I a tot això, l'Església Catòlica perd 2 privilegis fiscals que encara mantenia. El govern espanyol i la Conferència Episcopal han signat un acord pel qual l'Església haurà de pagar els impostos de contribucions especials i de construccions i d'obres. De fet, la institució passa a rebre un tracte pacte fiscal semblant al que tenen les ONGs i organitzacions benèfiques de l'Estat. Tornem a Madrid, Roger Perciba.
L'impost de contribucions especials l'han de pagar els propietaris dels immobles quan un ajuntament fa obres al carrer que augmenten el valor de la propietat. L'impost de construccions és una tassa que agrava les obres de reforma. Diverses sentències, inclosa una del Tribunal Europeu de Justícia, dictaminaven que l'Església Catòlica havia de pagar aquests impostos i ara, per fi, accepta fer-ho amb aquest conveni firmat amb el govern espanyol. És la fi d'un tracte de privilegi, com explica el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
És un acuerdo importante, supone el fin de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica en el pago de los impuestos y de los tributos. A partir de hoy, la Iglesia Católica será tratada como cualquier entidad sin ánimo de lucro en España.
L'Església i el govern espanyol han calculat que amb aquests nous impostos els ajuntaments espanyols rebran 16 milions d'euros l'any.
10 minuts per arribar a les 9. L'incendi del País Valencià ja no crema, però hi ha molts punts calents i la tornada del vent demà fa tema que hi pugui haver revifades. Dels 1.600 desallotjats, n'hi ha 200 que des d'aquesta tarda poden ja tornar a casa. Això sí, amb una condició, que s'hi confinin i que no circulin per cap carretera. Enviat especial de RAC1 a la zona, al centre de comandament dels bombers a Barraca, Jordi Armenteres.
Sí, doble motiu per aquestes condicions. La primera és deixar les vies lliures pels bombers, el segon evitar el turisme d'incendis i els curiosos. Per això la Guàrdia Civil custodia totes les carreteres i una part de camins, també. La consellera de l'Interior, que és Gabriela Bravo, així ho ha relatat.
Estamos hablando de el regreso a sus casas, pero con la limitación de que no se va a poder circular por las vías cercanas a dichas poblaciones.
El foc no està ni estabilitzat ni controlat, però no hi ha flama. El problema són les condicions del vent, que demà tornarà a bufar amb força i fa tema el pitjor. Es mantenen les 4.600 hectàrees cremades i els 55 quilòmetres de perímetre devastat.
I us ho hem avançat a RAC1, el govern ja preveu que hi hagi limitacions al Nadal vinent a l'hora de muntar pistes de gel. Estaran limitades a conseqüència de la sequera, ho assegura la consellera Teresa Jordà en una pregunta que li va fer al PSC i a la qual ha tingut accés RAC1, Adrià Santasusagna.
L'episodi de sequera extrema a Catalunya preveu limitacions en l'ús d'aigua i això afectarà de ple les pistes de gel que se solen posar per Nadal. Si bé el decret que s'ha aprovat i el pla de sequera no contempla explícitament què s'ha de fer amb les pistes de gel, el govern considera que l'ús d'aigua per les pistes queda inclòs en les limitacions que afecten les xarxes municipals. Unes limitacions que van dels 200 als 250 litres per habitant i dia. Per tant, si per les festes de Nadal continuem en escenari d'alerta, d'excepcionalitat o bé d'emergència extrema, hi ha moltes possibilitats que no hi hagi pistes de gel. Tot plegat ho explica la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en una resposta parlamentària que va fer la diputada del PSC, Sílvia Paneque. Això a la mateixa setmana que es farà la cimera per pactar les noves mesures per frenar la sequera a Catalunya.
I mentrestant, diverses ciutats reclamen poder omplir les piscines públiques aquest estiu. Es tracta de grans ciutats que formen l'associació Arc Metropolità i entre les quals hi ha Sabadell, Vilafranca del Penedès, Martorell i Mataró. Asseguren que davant les altes temperatures que s'esperen aquest estiu, les piscines municipals han de ser un refugi climàtic. Recordem que els plans contra la sequera preveuen restriccions a l'hora d'omplir les piscines. Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona apunta que posar eixos verds a un de cada tres carrers de la ciutat permetria evitar un 13% el consum d'antidepressius i també les visites als psicòlegs. L'Institut recorda que actualment només 2 de cada 10 veïns tenen accés als espais verds que recomana l'OMS, Laia Colomer.
De posar eixos verds a un de cada 3 carrers, l'Institut de Salut Global de Barcelona calcula que cada any s'evitarien 17.000 visites als centres de salut mental, més de 13.000 casos de consum d'antidepressius i uns 9.500 d'ansiolítics. Una de les autores de l'estudi, Caroline Daher, explica a RAC1 els beneficis dels espais verds en la salut mental.
Entre la reducció de l'estrès, mejorar la satisfacció y la fascinación con la vida, fomenta la actividad física, reduce las temperaturas y la contaminación acústica y de l'aire.
L'Ajuntament de Barcelona vol posar eixos verds a tots els barris, però per ara es focalitza en el centre de la ciutat.
I encara en l'àmbit de la salut, atenció a això, menjar un 10% menys d'aliments processats i ultraprocessats evitaria fins a 14.000 casos de càncer cada any a l'estat espanyol. Ho diu un estudi de l'Organització Mundial de la Salut, que és el més important fet fins ara, sobre la relació entre aquests aliments i el càncer. Hi han participat prop de 500.000 d'europeus, Laia.
L'estudi considera aliments processats i ultraprocessats per exemple, els llegums o la verdura enllaunada, els fruits secs, salats o ensucrats, els embotits, els refrescos o les begudes alcohòliques fermentades. Assegura que menjant-ne un 10% menys cada dia i substituir-lo per aliments no processats es reduiria entre un 4 i un 5% el risc de tenir càncer. Segons els investigadors, l'explicació seria que aquest tipus de menjar provoca més obesitat, que és un factor de risc pel càncer, també perquè porten molts més additius. A l'estudi de l'OMS també hi ha participat l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia.
I un assaig clínic, en aquest cas de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha demostrat que a través d'una anàlisi de sang, un 90% de les embarassades amb preeclàmpsia poden aturar el tractament. De fet, ho poden fer perquè es detecta que són falsos positius. Això fa que no hagin de prendre una aspirina cada dia fins al part.
Durant el primer trimestre, les dones embarassades s'han de fer una prova per detectar si tenen risc de preeclàmpsia o no. Si el cribratge surt positiu, que sol sortir a entre un 10 i un 15% dels embarassos, cal que es prenguin una aspirina diàriament per evitar complicacions, sobretot en el tercer trimestre d'embaràs. L'estudi de la Vall d'Hebron demostra que fent una anàlisi de sang al segon trimestre es poden detectar els falsos positius, que són la majoria de casos. Això permet aturar el tractament innecessari sense cap conseqüència que pugui posar en risc la vida de la mare o el nadó.
Menys de 5 minuts per arribar a les 9, els salaris dels treballadors van pujar de mitjana un 3,7% l'any passat al conjunt de l'Estat, per tant, per sota de la inflació mitjana, que ho va fer un 8,4% el 2022. Ho diu un informe de l'Escola de Negocis EADA que analitza cada any 80.000 dades salarials. Montse Martí, què més en surt d'aquest informe?
Doncs que el sou mitjà dels treballadors rasos, sense ser ni directiu ni tenir un càrrec intermedi, se situa als 24.269 euros bruts l'any. L'increment salarial es tradueix en uns 800 euros més al cap de l'any. Un dels responsables de l'informe, el professor d'EADA Jordi Asens, admet, però, que la inflació s'ha menjat aquest increment de sous.
La inflació ha crecido más que los salarios. Por lo tanto, de alguna manera, la inflación se está comiendo estos incrementos. No estamos avanzando, sino que de alguna manera lo que estamos haciendo es retrocediendo.
La pèrdua de poder adquisitiu al 2022 no és un fet aïllat, sinó una tendència. Des del 2007, els sous dels treballadors han augmentat de mitjana un 23%, mentre que la inflació ha crescut un 33%.
I a tot això, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar més de 1.000 milions d'euros procedents de frau fiscal en els últims 4 anys.
La conselleria subratlla que equival al pressupost anual del Departament d'Universitats o més del doble de Cultura i aposten per continuar pel mateix camí la lluita contra el frau fiscal. L'impost de successions i donacions representa el 39% del total aflorat.
I a les portes de la Setmana Santa, les agències de viatges creuen que aquestes festes es recuperarà l'activitat d'abans de la pandèmia. Asseguren que tenen entre un 10 i un 15% més de reserves respecte a l'any passat.
Els que aprofitaran la Setmana Santa per fer una escapada han triat per visitar alguna capital europea, les Balears o les Canàries. I també s'ha notat un increment en els viatges de llarga distància als Estats Units o a l'Àsia, aprofitant la reobertura dels mercats asiàtics. Catalunya, d'altra banda, serà la segona destinació preferida pels que decideixin visitar l'Estat per Setmana Santa. La primera és les Canàries.
I parlant de mobilitat, el tramvia del Camp de Tarragona connectarà el 2026 les ciutats principals de la Costa Daurada i enllaçarà Tarragona amb Reus el 2028. La Generalitat ha licitat avui els 7 primers tramvies. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, traient a concurs la construcció dels 7 primers tramvies, la Generalitat vol escenificar que ja no hi ha marxa enrere pel tramvia de Tarragona, el més ambiciós projecte de la història del transport públic al sud del país. La inversió de prop de 600 milions d'euros s'executarà però per fases. En una primera fase, el tramvia es desplegarà entre Cambrils, Salou i Vilaseca. La segona fase és la que està més pensada pels veïns i no tant pels turistes. En total, quan s'hagi desplegat l'any 2028, el tramvia tindrà 47 estacions. La Generalitat ha descartat fer un tren tramvia a Tarragona que aniria més ràpid. El tramvia del Camp de Tarragona seguirà el model del tramvia de Barcelona a una velocitat màxima de 70 km per hora.
El grup Peralada ha tancat el 2022 amb una facturació de 20 milions d'euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El 55% de les vendes de vins i caves són a Catalunya, però el grup ja exporta el 32% dels que elabora.
Té l'objectiu de créixer un 60% en vendes a l'exterior els propers 3 anys. Això passaria per enfortir la presència de la marca en països com els Estats Units, el Regne Unit, el Japó o la Xina. Les xifres coincideixen amb el centenari del celler, que farà una gran festa immersiva al Centre d'Arts Digitals Ideal Barcelona i crearà un dels vins més exclusius que ha elaborat Peralada fins ara, el vi del centenari.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Pràcticament les 9 de la nit, el detectiu Harry Hole torna a les llibreries. L'escriptor Ionesbo, considerat el rei de la novel·la negra nòrdica, ha presentat avui a Barcelona la seva última obra, l'Eclipsi. Nesbo està cridat a ser un dels reclams de Sant Jordi i ha estat a la Casa del Llibre de Rambla, Catalunya. Allà hi era la Maria Cusó.
Jo Nesbo és un dels autors de referència del gènere negre. Prolífic i visceral, els seus llibres són considerats quasi de culte. Ara, després de 4 anys, Nesbo reprèn la saga protagonitzada per Harry Hole. En aquest capítol, la trama comença a Los Angeles, però aviat haurà de tornar a Oslo a contracor amb una missió bruta que li proporcionarà diners necessaris per salvar la seva protegida, la Lucille, segrestada per un càrtel. Nesbo explicava aquest matí que el lector hi trobarà un Hole més empàtic.
So that is, you know, always...
El repte per un escriptor és sempre fer una novel·la on el protagonista vagi canviant al llarg de la trama. Això passa en totes les històries. L'interessant és veure com canvia la seva perspectiva de les coses. A les novel·les d'assassinats hi ha un autoconflicte. Per una banda, cal resoldre el crim per tornar a instaurar la pau enmig del caos, però sovint el protagonista també té la seva pròpia batalla interna.
Inside the character.
L'autor, conegut per les seves descripcions extremadament violentes, explica que en aquesta aventura hi haurà un punt menys de violència.
I encara sobre literatura, el proper llibre d'Irene Solà es titularà Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres. És la història d'una nissaga de dones ambientada a les Guilleries que barreja realitat i fabulació. El llibre, publicat per Anagrama, arribarà el 10 de maig. I per cert que des d'avui ja és a les llibreries Consum Preferent, l'última novel·la d'Andrea Genovart i amb la qual ha guanyat el 8è Premi Anagrama. L'autora l'ha presentat aquesta tarda a la Central de Barcelona. I en música de tiet seran el grup de Cloenda de l'Ambassat de Sabadell. Ho ha anunciat el grup aquest matí al Món RQ. El duo mataroní, un dels referents de l'escena catalana actual, tancarà el festival el 21 de maig.
Un dels temes que sonaran és aquest Coti per Coti, que ja ha acumulat 300.000 visites a YouTube. Una cançó que fusiona música urbana i sardana i que, com explicava Oriol de Ramon a Jordi Basté, va néixer gairebé per casualitat.
Sembla que sigui algo molt, molt pensat d'anem a unir tradicions i fer una fusió i tal.
Marketing.
I no, no, va ser... Teníem una cançó que era un reggaeton cumbiero, així, i la vam tenir un any al calaix i un dia vam decidir de donar-li una volta, no? I vam fer una tornada, ens vam mirar els dos i vam fer el rom-pom-pom, que és la típica brometa que anem explicant sempre, però és que va sortir així.
Les entrades pel concert de l'Ambassat es posen a la venda demà al migdia.
I d'un festival de música a un altre, perquè aquest divendres comença l'escala a l'Alt Empordà, el festival Portal Blau. Entre els grups confirmats hi ha els Amics de les Arts. Judit Nederman, Pau Vallvé, Blau Mut o Joan Dausà. El festival s'allargarà fins al 5 de setembre. I quan passen gairebé 3 minuts de les 9, un moment de repassar l'actualitat esportiva amb el Miquel Agut. Miquel, bona nit.
Bona nit, Ana Ballonesta.
Comencem amb futbol perquè l'equip femení del Barça s'ha classificat per les semifinals de la Champions League després de golejar la Roma al Camp Nou.
Sí, victòria per 5-1, global de 6-1 en l'eliminatòria, color català indiscutible, doncs. Marxem cap a l'estadi per saber tots els detalls del partit amb el Gerard Ballera. Hola, Gerard, bona nit.
Bona nit, sí, el Barça s'ha classificat per les cinquenes semifinals consecutives de la Champions després de superar la Roma per 5-1 en el partit de tornada, per 6-1 en el global de l'eliminatòria. Al descans tot estava sentenciat, el Barça guanyava 3-0 ja amb els gols de Rolfo, dos n'ha fet avui la sueca, i també un golaç de Mapi León. En la segona meitat també han marcat Oshoala i Patrick Guijarro. El Barça s'enfrontarà o bé al Chelsea o bé a l'Olympique de Lió a les semifinals. De moment, aquesta eliminatòria es resoldrà demà amb el 0-1 de l'anada favorable a les angleses. L'anada a camp contrari, el 22 o el 23 d'abril. La tornada el 28 d'abril, en divendres, al Camp Nou.
Per cert, aquest partit entre el Barça i la Roma l'han presenciat més de 54.000 espectadors al Camp Nou.
Un Barça femení que acaba de jugar i ara mateix tenim bàsquet en directe jugant la Penya i el Manresa.
Exacte, la Penya en competició europea i el Manresa en un partit de Lliga pendent. A Badalona és el descans del partit entre la Penya i el Lietkabelis lituà del grup A de l'Eurocup. El resultat és Joventut 37, Lietkabelis 28. Els badalonins ja saben que acabaran segons la fase de grups i que el rival a la següent eliminatòria serà el London Lions. Per la seva banda, el Manresa visita el Tenerife en un partit endarrerit de la Lliga ACB. Als primers minuts, 6-5 favorable a l'equip canari. Si guanyen, els vegencs obriran un forat de 3 partits amb el descens.
I tornant de nou al futbol, avui hi ha hagut declaracions de Luis Enrique.
Exacte, ha estat l'endemà de l'ensopegada de la selecció espanyola a Escòcia i en una entrevista a la cadena SER de Gijón. Li han preguntat a Luis Enrique per les crítiques que va rebre durant el Mundial de Qatar i l'Asturià ha dit això.
Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean con una falta de conocimiento y una falta de información total y el resto son opiniones, me parece muy bien, pues que sigan.
Luis Enrique no entrena cap equip ara mateix i ha desmentit que tingui una oferta per entrenar la selecció del Brasil.
I mentrestant, el Barça treu ferro a les paraules de Borifati, el pare d'Ansu Fati.
Sí, que ahir en declaracions a la COPE va ser molt contundent, assegurat que està emprenyat pels pocs minuts que té el seu fill i que li ha recomanat marxar, tot i que Ansu li ha mostrat sempre el desig de seguir. El Barça asseguren que estan tranquils perquè entrenen que la veu del pare no representa l'opinió d'Ansu i mantenen que a dia d'avui és un jugador intransferible.
Gràcies, Miquel, que vagi bé. Bona nit. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Ahir ens deies que ens podíem acostar als 30 sí. graus, ens hem quedat a prop, els hem passat bastant, i hem arribat...
Bastant a prop. Mira, 28 de màxima, la més alta del dia.
Home.
El Carràs.
Home.
Allà amb els presseguers de la Carla Simón. Doncs 28 graus de màxima al Carràs, o, per exemple, també 27,6 a Sant Romà de Vell, a la Conca de Tremp. Per tant, déu-n'hi-do les comarques de Ponent, però també destaquen els 27,3 de Lleida, els 27,2 de Cardona, el Bages, Osona també s'ha rondat els 25, o s'ha passat els 25 graus. A Bossost, a la Vall d'Aran, 26,6, 25 a Viella, 23 a Puigcerdà, a les Valls del Pirineu, déu-n'hi-do. En canvi, doncs, hi ha hagut zones de la costa, a gran part de la costa, que no s'ha arribat als 20 graus, o tot just, algunes zones, fins i tot algunes poblacions del litoral, màximes de 15-16. I a la resta de zones no s'han enfilat tant, però ha sigut fàcil moure's entre els 20 i els 23-24. Demà, en conjunt, en línies generals, molt semblants a les d'avui, les temperatures. Però sí que, a l'interior de les comarques de Tarragona, sumarem entre 2 i 4 graus, també en sectors interiors del sud de les comarques de Barcelona, per tant, interior del Baix Llobregat, cap a l'Anoia, cap a l'Alt Penedès. En canvi, a l'interior de les comarques de Girona, aquí el que passarà és que retrocediran una mica les temperatures, però un ambient bastant suau, però sempre això, a prop del mar, en conjunt per sota dels 20, i avui no han aparegut, a veure si demà acaben d'aparèixer o no aquestes boires, estones intermitents que poden aparèixer en sectors de la costa i de precipitacions un dia més, no se n'esperen.
En fi, temps primaveral.
Sí, sí, sí.
Amb temperatures en alguns llocs una mica altes,
una mica
però aquesta
però,
variabilitat...
Sí, variabilitat, perquè més després tornen a baixar les temperatures, que també és ben propi això, que pugin i baixin a la primavera.
Gràcies, Abel, fins aquí una hora.
Fins després.
Passen 7 minuts de les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tertúlia d'aquest dimecres 29 de març del 9C, avui amb el Rafa López, sociòleg i exdiputat del Parlament. Bona nit, Rafa.
Què tal? Bona nit.
La Maria Vila, que és advocada. Bona nit, Maria.
Hola, bona nit.
La Magda Gregori, cap de redacció i projectes de La Mira. Com
Hola,
estàs, Magda?
Bona nit.
I també el Raimundo Viejo, professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés. Què tal, Raimundo?
Hola, què tal?
Bona nit. Dèiem que ahir, evidentment, que el nom va ser el de Clara Ponsatí, i ara, de fet, després en parlarem de seguida també d'aquestes paraules que ha adreçat aquesta tarda al ple del Parlament Europeu, però deixeu-me abans que comenci, perquè avui, sens dubte, la paraula que més s'ha repetit a banda d'un nom propi concret, que és el d'Ana Obregón, és el de la gestació subrogada. I us volia preguntar què en penseu, perquè el Partit Popular, ara ho explicàvem també, ha obert la porta a que es legalitzi sempre que no hi hagi un intercanvi econòmic. No sé si creieu que ara era el moment d'obrir aquest debat, perquè evidentment és un debat que no és senzill i que hi ha molta controvèrsia sobre això ara mateix. No us pregunto sobre el fet en si, perquè ja se n'ha parlat molt avui, sinó sobre el fet que s'obri aquest debat ara aquí també a l'estat espanyol. Rafa.
Sí. Bueno, és molt curiós que el debat l'obre una portada de Lola.
Sí.
Això és el que a mi em sembla fantàstic, no? Clar, això et demostra que no pots controlar l'agenda política, perquè qualsevol portada de Lola et pot canviar tota l'agenda política i et pot refer un debat que és molt interessant des del punt de vista ètic, bioètic i des del punt de vista ètico-social, i que és molt interessant. A veure, jo crec que són d'aquests debats que hi ha posicions que són molt complexos, perquè afecten a situacions vitals de les persones. El desig de ser pares i mares és un desig dels més importants, i que això també afecta a unes condicions que es donen. És a dir, podem criminalitzar, com ha fet la ministra avui d'Igualtat, crec, o algú des d'algun ministeri, a les famílies doncs, que volen tenir fills i no poden? Jo crec que no ho podem fer. Que això hem d'obviar que les condicions, com a l'àmbit de la prostitució igual, que les condicions d'aquelles persones, d'aquelles dones que doncs, fan gestació subrogada és perquè hi ha unes condicions de pobresa importants, sí. Llavors, aquests dos factors, jo crec que els hem de tractar ni criminalitzar, perquè cada cop hi haurà més problemes d'infertilitat i, per tant, s'han de buscar solucions, i també posar de manifest una situació que, mentre l'adopció sigui doncs, una carrera d'obstacles, com està sent per moltes parelles, sobretot per les parelles homosexuals, gais, que doncs, tenen incapacitat, diguem-ne, biològica, de material genètic per poder tenir fills, doncs això, aquests debats continuen sobre la taula, però que és un debat molt complex i que jo crec que hauria d'acabar doncs, amb una certa regulació.
Magda.
Jo crec que ara has dit, el fet de ser pare o mare és un desig, i aquest que és un element que cal tenir en compte, és a dir, en cap cas és un dret, ni aquí ni a cap altre marc legal. Per tant, el fet de ser mare o pare és això un desig o és una voluntat, però no és un dret, i això és una de les coses que s'ha de tenir en compte quan hi ha el debat de la gestació subrogada. Avui crec que era al matí amb el Jordi Basté, la jurista Núria Terribas,
que
està especialitzada en bioètica, feia una referència, parlant en el cas d'Anna Obregón, que deia justament si la gestació subrogada també hauria de tenir unes limitacions, per exemple, en el cas de l'edat, no? Perquè serà mare amb 68 anys, doncs, probablement, com passa en altres casos, com la reproducció assistida o fins i tot en l'adopció hi ha uns límits d'edat, potser això és un debat que cal posar sobre la taula, però alhora jo crec que el fet que no estigui permès a l'estat espanyol no vol dir que eviti aquest problema, perquè no està permès aquest tipus de contractes que queden tot amb el nus, però en canvi tampoc hi ha una prohibició si això es produeix en un altre país i després arriben aquests nens o aquests infants a l'estat espanyol. I és evident que necessitem un marc regulador sobre això, no? Perquè si s'està fent en altres països i en canvi arriben aquests infants aquí, doncs tu has d'establir aquest debat i has de tenir aquest debat i ho has de regular. Però alhora, ara deies de si sempre es fa per diners, no realment sempre és així, perquè hi ha estats que el que fan, com és el cas d'Irlanda o del Regne Unit, en què aquesta... És a dir, que la mare gestant pot no rebre una prestació econòmica a canvi. Per tant, el debat va molt més enllà, i no només de la part més econòmica, sinó que és un debat sobre un dret, el dret, no? Un dret que no existeix, perquè el fet de ser mare o pare no és un dret, però és una cosa que s'ha de regular. És a dir, que tots els estats, davant l'increment en què s'està produint, han de fer la reflexió, l'han de posar sobre la taula, i l'estat espanyol ja va tard en aquest sentit. No? Mm-hmm.
Maria.
Em sembla un tema molt interessant des del punt de vista jurídic. També hi ha jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, i cada vegada n'hi haurà més, en relació a països que ha donat, que consideraven... A França, per exemple, és un delicte, això. Aquí no està regulat i ja està, i un contracte privat és nul, però a França és un delicte. I a França havia passat, per exemple, i explico un cas molt ràpid, d'una sentència relativament recent, que és que les autoritats s'havien negat a inscriure al registre civil aquests nens, de manera que aquests nens no tenien passaport, eren apàtrides, no tenien pares, perquè les persones que les havien, un l'havia adoptat, l'altre hi havia material genètic seu i era el pare, fins i tot des d'un punt de vista legal, però no se'l reconeixia com a tal, aquest nen no tenia pares. I el Tribunal Europeu de Drets Humans va obligar, en interès del menor, precisament, i el dret dels menors a tenir una vida familiar i a tenir un entorn on poder desenvolupar-se sense ser discriminats, que França havia de trobar el mecanisme per regular això. Llavors, jo estic molt d'acord amb tot el que ha dit la Magda, que efectivament, més enllà de que el propi procediment, és a dir, encarregar a una dona que gesti amb intercanvi o no de diners, estigui regulat o no, el que és evident és que és una realitat que existeix, que tot fa pensar que anirà més. Podem parlar també de les qüestions ètiques. Jo també penso que no és un dret, és una voluntat, i si realment podem admetre o no èticament que això passi. Però és una cosa que ja està passant i que jo crec, com amb tot, la setmana passada parlàvem de les drogues, com amb tot s'ha d'intentar regular i l'Estat i l'ordre públic ha d'intentar fer-s'ho seu en la mesura del possible, perquè s'està donant una situació que és fins a cert punt hipòcrita en molts ordenaments jurídics.
Sí,
és
com permetem que a fora es pugui fer, bueno, però... aquí ja es pot fer la inscripció, no? Que avui també això que deies, no? Des del Ministeri, també des del govern, deien que evidentment això no s'impedeix, precisament pel que deies que havia passat a França, perquè si no aquests nens podrien entrar doncs, en una situació de desemparament i no es vol que passi aquesta situació, però sí que és veritat, no?, que és com tapar-se una mica els ulls, perquè s'està produint a altres països, sabem que hi ha moltíssima gent que ho està fent, i però aquí de moment no es fa res. No,
i que d'alguna manera ens quedem, diguem, ètic, o el sistema, no?, queda èticament satisfet en el sentit que diu, no, jo això no ho estic permetent, el tracte no l'estic permetent, però evidentment, si els efectes sí que els estàs permetent perquè ho has de fer per nassos, ostres, doncs potser valdria la pena abordar-ho de manera integral i entrar-ho a regular en el, amb això que deia la Magda, de posar uns límits d'edat o amb quines condicions, en quines condicions la mare, jo a priori hi estic en contra, diguéssim, però entenc que la realitat és la que és i que s'ha d'intentar, en la mesura del possible, que dins de les coses que ja passen siguin de la manera més ajustada als drets fonamentals de tothom, sobretot, evidentment, de les mares gestants.
I de l'infant.
I de l'infant, evidentment.
Raimundo i Rafa.
Clar, no, el primer, el nen. Clar. La criatura, no? Perquè és curiós que diem, no? S'està dient, no, no es pot fer negoci amb el tal i qual. Bueno, però el primer resulta que ens estem enterant per una exclusiva. És a dir, aquest nen ha nascut i ja està produint diners per una mare famosa. No? És a dir, que, hosti, ja ha entrat en una indústria de l'espectacle i ja està formant part, i és una cosa que a més la gent que és famosa lo sap, no? És a dir, la protecció dels seus fills és una cosa molt característica, no? De si els paparazzis i no, si tals i quals. Jo crec que aquí si algú volia que això fos un tema, la pitjor manera de fer-ho és com ho ha passat. És a dir, perquè clar, a Lola d'improvisto, el PP a sobre per acabar de complicar-ho surt en que, bueno, doncs ara sí ens ho plantegem, no? L'Església Catòlica, per cert, sobre aquest tema té una posició, no? Jo crec que aquí també hi ha una dimensió europea molt important, per exemple, no? I a més, a vegades molt surrealista. Ara comentaves, no?, el tema de l'homosexual. Resulta que Grècia, que és dels pocs països, perquè sí. Europa és Grècia, Portugal, Dinamarca, Holanda i algú més, potser el Regne Unit, ara ja no. Però bueno, que el cas és que els grecs a sobre resulta que els homosexuals són els que no poden. Que dius, bueno, si potser d'alguna manera, no?, podríem trobar algun col·lectiu, alguna gent que pogués tenir necessitat d'això, és justament aquesta. I no, però el que mostra pel darrere és que hi ha una determinada concepció de la família, que hi ha una determinada concepció, no?, de que és ser mare o no, i llavors, clar, aquí la cosa es complica molt, perquè estem entrant en qüestions molt sí. fortes.
No? De totes formes, a mi em sembla molt curiós algunes coincidències entre diguem-ne, la doctrina de l'Església i algunes posicions d'esquerres, que són molt coincidents en molts aspectes, sobretot en temes d'ètica de moral sexual, on com ha avançat. És a dir, jo me'n recordo d'una esquerra que
abans era
una
esquerra molt... Però els arguments són diferents.
Els arguments són diferents, però al final et va cap a una mateixa conclusió, és a dir, de que aquelles persones doncs, que busquen ser pares o mares, que compte que el tema no és un dret, però hem dit moltes vegades que tenir fills és una responsabilitat amb la societat, i que és la garantia de que hi hagi un reposicionament de la societat. Quan tenim un problema de natalitat, que hi hagi gent que vulgui ser pare i mare, i resulta que el tractem, no aquí a aquesta tertúlia, però jo he escoltat fins i tot d'exministres socialistes, me recordo l'antiga vicepresidenta del govern, no?, que deia que, bueno, que no és un caprici, que això és un caprici. Una persona que estalvia tant per tenir un fill, s'ho ha pensat molt. No està cosificant, s'ho està pensant molt. I el que hem de garantir, per tant, són que això es produeixi en unes situacions de dignitat per la dona, sobretot. És a dir, actualment hi ha molts problemes. Ho hem vist a Ucraïna, ho hem vist en altres països. I el que s'ha de garantir és que això es pugui fer amb unes certes garanties. El tema de la cosificació i el tema de la mercantilització, perquè també ho escolto molt, a veure, des del punt de vista que estem mercantilitzant el material genètic, I tu quan vas, per exemple, a una clínica de fertilitat, estàs mercantilitzant material genètic. I també hem de pensar cap on va la societat i cap on va el futur. I intentar adaptar èticament, doncs, amb les necessitats que tindrem de cara al futur de la societat.
Magda.
No, no, que és cert, però al final el problema que tenim aquí és que no l'hem afrontat, aquest debat. És a dir, hi ha països que han establit unes regles. Podràs compartir-les o no, perquè pots estar d'acord o no en el fet de tenir un fill per gestació subrogada, però com a mínim hi ha unes regles de joc. És a dir, a Irlanda i al Regne Unit van establir que els intercanvis podien ser altruistes, per tant, que la mare gestant no rep una contraprestació per a tot aquest procés, malgrat que això li signifiqui per a aquesta dona pues, probablement renunciar a uns mesos de feina, renunciar a una sèrie de coses i d'afrontar un embaràs amb els riscos que això suposa, no? Però estableixes uns criteris per decidir quan això s'ha de produir o no. En altres
sí que deia
estats,
avui la Núria Terribas que en aquests casos, tot i que sigui altruista, sí que es cobreixen les despeses
generades
a partir de l'embaràs. Per exemple, si hi ha una baixa, doncs es cobreix econòmicament també aquesta baixa.
Sí, es cobreixen els mínims, però no hi ha un intercanvi econòmic com a tal. En altres països el que s'estableix és que la mare ha de tenir uns mínims d'ingressos per poder fer un procés d'aquestes característiques. És a dir, els estats regulen això. I nosaltres, a nivell de l'estat espanyol, ho permetem sense regular-ho, no? I aquí està el problema. És a dir, en què hi ha pares que arriben aquí amb un infant i els poden inscriure al registre perquè no hi ha cap norma en aquest sentit, però en canvi, no volem afrontar aquest debat. Doncs si el debat hi és sobre la taula, l'Estat té l'obligació de respondre a nivell
polític. Això és molt hispànic. Als anys 70 la gent anava a avortar a Londres, encara que no es podia, i ara la gent va als Estats Units, encara que no es pugui. Això és molt hispànic, que no encetem els debats, al final no fem absolutament res perquè no som capaços de posar-nos d'acord, i el que fem és tenir-ho prohibit, però si ho fas fora, ens tapem els ulls.
Sí, el que passa és que en el cas de l'avortament, quan aquesta persona, aquesta dona tornava, per exemple, d'Anglaterra, no tenia cap conseqüència legal ni cap inscripció, ni l'Estat havia d'actuar de cap manera. En el cas de la gestació subrogada, sí que hi ha, com dèiem, aquest tràmit, que s'ha de fer la inscripció i ha de constar en
algun lloc.
Depèn,
perquè si és Estats Units, Canadà o fins i tot Grècia, que ho apuntàveu, que hi ha la inscripció, és a dir, ja ve la inscripció del país d'origen, perquè ja t'ho han facilitat. El cas més paradigmàtic va ser, per exemple, l'Ucraïna, no? Que me'n recordem que fins i tot al principi de la guerra, doncs no van poder sortir perquè havien de fer el procés en els consolats, havien de fer tot el procés consular de registre. En el cas dels Estats Units això no és així.
No, és que aquí, amb el tema de l'avortament, òbviament la diferència és gran, però sí que és cert que el que hi ha és una asimetria de classe social. És a dir, qui té diners, al final, pot comprar el fill. És a dir, pot, ala, no, jo sí puc.
No, un procés que costa 200.000 euros et pot costar fàcil, costar fàcilment,
segons on, vull dir que depèn si hi ha aquest intercanvi econòmic o si no hi és.
Però és que és curiós, perquè nosaltres estem guiant-nos això, mirava que és per una instrucció de 2010, que es va improvisar, com qui diu, Spanish style, vinga, va, doncs fes alguna cosa, doncs mira, fes una instrucció i tal. Clar, i resulta que després és curiós perquè és contradictori amb el que explicàveu, no? És a dir, que si hi ha un límit de 45 anys, com és que aquesta norma no entra en funcionament ara. És a dir, com que l'Anna Obregón no hi va avisada que, mira, vostè no pot. És a dir, perquè en aquest país hi ha una norma per justament assegurar, garantir, no, els drets de l'infant, que tindrà un pare i no un avi. És a dir, que tindrà una persona que se'n farà càrrec durant, com a mínim, fins a la majoria d'edat, que sembla que sigués el més raonable. Suposo que quan vam fixar 45 estaríem pensant alguna cosa així, no? Qui fixa aquestes
edats,
no?
Sí, era fa uns anys de 40, i si no m'equivoco fa relativament poc que es va pujar aquesta màxima edat, per exemple, en el cas de les adopcions, que fos 45 anys la diferència entre els pare, mare, les famílies i l'infant adoptat.
I als Estats Units hi ha una normativa que no és obligatòria, però que diu que més o menys has de tenir com a màxim, si ets una persona sola, 55 anys, i si són dues persones, la suma dels dos, 100 anys.
Depèn dels estats, per això, als Estats Units.
Sí, varia molt. Però hi ha una recomanació, diguem-ne, a nivell federal. I després un apunt sociològic que em sembla molt interessant, i fins i tot després la Carol també és una de les coses que haurem de mirar. Tenim una de molt interessant.
La Carol, com si ja haguéssim anunciat què farem després, Després explicarem...
He fet espòiler?
Una
mica d'espòiler.
Com que no has dit el cognom...
Que serà la Carol, i hi ha tantes Carols.
No, perquè perquè després parlarem, mira, ja que ho hem dit, doncs després parlarem de si últimament hi ha aquesta tendència dels joves a defensar cada vegada més posicions properes a la dreta.
Amb
això en parlarem amb ella d'aquí una estona. Per tant, us demano que no us allargueu gaire, tampoc, perquè si no ens donarà temps a parlar.
Però em sembla una dada molt interessant, perquè Sigma 2 va preguntar a nivell de tota Espanya sobre el posicionament sobre la gestació subrogada al gener, i va sortir el 58% a favor. Hem de mirar l'evolució del debat, perquè tots sabem que de l'evolució del debat i dels arguments que posem sobre la taula i que els partits polítics es començaran a posicionar, aquesta variabilitat començarà a canviar, i serà molt interessant per comprovar que és maleable l'opinió pública segons el debat i segons els arguments que es posin sobre la taula. I serà un tema molt interessant de veure com evoluciona.
És que, de fet, és un tema que, segons... És a dir, si te l'agafes estrictament en termes abstractes, molt, molt, d'elevadíssima abstracció, jo que estic en contra puc arribar a comprendre els motius, segons qui, les condicions, etc. És a dir, perquè és molt complexa, no? Més que això, que d'entrada optar per posicionaments ideològics o maximalistes, no? Però hauríem d'haver després això.
Sí, sí, després
el debat ho deixem aquí avui, perquè si no ens donarà temps, i a més perquè és veritat que si ara s'obre una mica el meló d'aquest debat, doncs possiblement en parlarem les properes setmanes, segur. Veient una mica quins són els arguments d'una i altra banda i cap on van les coses. Ara, com dèiem, parlarem també dels joves i la dreta, però deixeu-me abans, com deia al principi, l'altre nom del dia, tant d'ahir com diria que d'avui, ha estat el de Clara Ponsatí. Avui l'hem vist al ple del Parlament Europeu, res, ni 24 hores han passat després que la detinguessin aquí a Barcelona i que declarés davant el jutge, i avui al Monarracu al matí han entrevistat a Gonzalo Boy, el seu advocat, i ja ha dit que denunciaran a totes instàncies la detenció de l'exconsellera, perquè diuen que aquesta detenció és il·legal. M'agradaria preguntar-vos, sense allargar-nos massa, com veieu aquest cas, si creieu que pel que s'ha dit avui, pel que ha dit ella, pel que ha dit el seu advocat, si acabarà o no declarant davant de Llarena, i en cas que no ho faci, què és el que pot passar en aquest cas?
No passarà res. És a dir, probablement, és molt probable que el dia 24 no s'acabi, és a dir, no es presenti davant de Pablo Llarena, però, és a dir, des d'ahir avui la seva situació processal no ha canviat gens, és a dir, continua estant investigada per un delicte de desobediència, i per tant Llarena només la podrà detenir si torna a Espanya, perquè a la resta de països europeus doncs no hi ha una euroordre vigent que, mentre ella tingui immunitat com a eurodiputada, i que per tant pot circular lliurement per la resta de països europeus. Si el dia 24 no ve, doncs la situació continuarà sent la mateixa que hem tingut fins als darrers 5 anys. Llavors entrem en el debat si ahir se l'havia de detenir o no, si realment... Jo crec que probablement els Mossos van fer podien seguir un procediment legal, no?, perquè hi havia evidentment una ordre, tot i que igualment crec que la detenció per part dels Mossos és molt absurda, no?, perquè al final Ponsatí s'enfronta a un delicte de desobediència en el cas que això, i això en cap cas té una conseqüència d'empresonament. Per tant, crec que tenint en compte això, que és un cas de desobediència, tenint en compte que és eurodiputada i que per tant compta amb una immunitat, i que a més aquesta immunitat encara està en un litigi amb el Tribunal General de la Unió Europea, crec que ahir no calia aquesta detenció.
Sí, és que totalment. És a dir, aquí hi ha dos temes des del punt de vista jurídic. Bueno, vosaltres sabeu més d'aquest tema, però des del punt de vista jurídic hi ha dos temes. Primer, el tema de la immunitat, veurem. És cert que està en discussió, és un tema que està en discussió, bueno, però de moment cautelarment la té. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit que la té, per tant, cautelarment la té. Veurem el que fa el Tribunal General de la Unió Europea, finalment, a veure el que diu, perquè també l'advocat general s'ha pronunciat, amb el qual doncs veurem cap on va. Però segon, jo el que no acabo d'entendre, sobretot en procediments on no hi ha, una petició d'una pena privativa de llibertat, aquesta obsessió de que has de comparèixer. És a dir, el concepte has de comparèixer per declarar. Tu tens dret a no declarar. Jo crec que és un dret fonamental. I si ja dius que no declararàs i dius que no col·laboraràs, tu tens absolutament aquest dret. Amb el qual, quin sentit té que t'agafin i et portin I és un tema que segurament no passa només a Espanya, que passa en altres jurisprudències del món. Però vull dir que hi ha dues grans contradiccions flagrants. Quin és l'objectiu? Clar, s'ha parlat molt, no?, de l'objectiu que es va intentar ahir, per suposat espectacle, com tota la vida, és a dir, tota política avui en dia és espectacle, fins i tot molts judicis tenen part d'espectacle i tenen part d'estratègia, no? judicial, i per això hi ha tantes sèries de judicis, no? Però jo crec que hi havia dos objectius. Primer, l'objectiu polític de la crítica a l'Estat i la crítica a Esquerra, que això és un tema que podem debatre, però després també hi havia un objectiu que jo crec que la justícia espanyola no acaba de ser hàbil en aquest tema. És a dir, en aquests moments hi ha dos judicis importants, que és el Tribunal General de la Unió Europea i el judici a Bèlgica. Un dels arguments de la defensa és que Espanya no respecta els drets fonamentals. Home, jo crec que està servint en safata, doncs, dels arguments de la defensa. I jo crec que això és un dels objectius que tenia sobre la taula, no? El Jordi Cabreu ho ha dit molt bé, ho ha expressat molt bé aquests dies en diverses tertúlies. És a dir, aquests objectius ho han posat sobre la taula i jo crec que la justícia espanyola hauria de ser una mica més hàbil si vol aconseguir un objectiu sobre aquest tema i sobretot per aquest concepte que no s'acaba d'entendre, que tenint la immunitat i sobretot quan una persona no té unes peticions de penes privatives de llibertat, l'obliguis a portar davant la justícia.
Des del punt de vista jurídic, Maria.
No, jo crec, a veure, s'ha discutit avui fins i tot si allò va ser una detenció. Que tu no sortis emmanillat i arrossegant-te pel carrer, no treu que sigui una detenció si algú et diu vingui amb mi i tu hi has d'anar contra la teva voluntat. Això és una detenció. Llavors, sobre la citació, perquè el que es volia en realitat era simplement informar-la de la seva situació processal, això podria haver passat que anés un mosso amb una citació que digui, miri, com quan et ve correus a notificar-te alguna cosa, tingui això, signi aquí conforme ho ha rebut i ja està. I s'ha acabat, que diu el dia 24 has de venir al Suprem.
Aquest procediment va durar 5 hores ahir, tota la detenció.
Sí, bueno, moltes vegades, i això passa bastant sovint, que és que persones detingudes només perquè se'ls ha de notificar un exhort d'un altre jutjat, se les deté i a vegades fins i tot passen la nit a comissaria, eh? Vull dir, això passa i passa a Barcelona i més quan et detenen a les 5 de la tarda o diguéssim més tard
del
migdia, que és el que va passar ahir, exacte. Llavors, dit això, jo crec que els Mossos van actuar de manera i m'ha sorprès fins i tot que el senyor Boye no volgués entrar, l'he sentit aquest matí, no volgués entrar a criticar això, perquè jo crec que és evident que si hi ha una ordre de detenció, però alhora tu saps i has de saber com a policia judicial que també hi ha una immunitat d'aquesta persona i que la Constitució és claríssima, que diu que ningú pot ser detingut, els parlamentaris no poden ser detinguts llevat d'un cas de flagrant delicte, doncs algú a Mossos pensant hauria d'haver dit, ostres, tinc aquí dues coses en conflicte, quina posició prenc? Sobretot quan hem sabut després que no és que Llarena aixequés el telèfon per trucar al conseller Elena i li digués vull aquesta senyora ara mateix en un jutjat. Llavors, a mi això em sorprèn i em sorprèn que tampoc no ens hi haguem endinsat més, sobretot també per part de la seva defensa. Dit això, jo crec que la manera com ella torna, no sé si conscientment, i jo crec que sense ser-ne conscient, facilita, i es va veure l'espectacle ahir quan va sortir, que hi hagi un partit en concret del qual ella no és especial amiga, crec, malgrat que forma part de... és eurodiputada de Junts, sí, però ni n'és militant, i de fet moltes vegades ho ha criticat, però crec que és evident que és Junts, de moment, qui ho està intentant capitalitzar. Llavors crec que el que queda de la jornada d'ahir, bàsicament, és això, que no sé, i de fet penso que no, era un objectiu desitjat per ella. En aquest sentit, crec que és un mal càlcul evident.
Raimondo.
Saps que jo tinc la impressió que és com aquestes pel·lícules que s'obre una porta temporal, no? I de cop i volta surt d'una... El país ha anat fent un recorregut i de cop i volta ens apareix una persona que ve d'un altre temps, no? L'espai-temps, no? En el que viu i en el que està. I llavors, també aquí no sabem què fer amb gent d'aquell espai-temps, no? Que érem nosaltres fa 3 anys, o el que fos. És aquestes inèrcies policials, per exemple. Jo ja depèn molt pues, de la cultura policial. No? Deies abans, no? Això, aquesta cosa de, bueno, venga, traiga pa acá, venga vostè tal. No? Potser en altres països seria molt més exigents procedimentalment, no? I més legalistes. Penso en Alemanya, per exemple, si no penso així, pues, potser sí, no? Però, clar, aquí al final és tot com una improvisació. Això, ara, imagino, no?, amb l'espectacle mediàtic, és a dir, que aquí arriben càmeres, arriba tal, ja des de que entra per la frontera va tal, no sé, és a dir...
Saps? Jo crec justament que no va estar res improvisat. És a dir, no. Hi havia una gran estratègia darrere, perquè a més crec que una altra cosa que buscaven era el precedent.
Però
que
els Mossos significar... els va agafar això? Que...
Sí, els Mossos d'Esquadra, probablement sí, però a nivell polític estava molt meditat. I a més a més el que es buscava probablement és saber què passaria en el cas que Puigdemont i Comín tornessin aquí quan hi hagi una resolució del Tribunal General. És evident que el seu cas és molt diferent perquè estan acusats...
Anava a dir, Magda, que hi vam tenir el Jordi Cabré aquí a la tertúlia i ens va dir, les paraules textuals, que això era un banc de proves.
Clar, és que és evident que és un banc de proves. Sabem perfectament que el processament és molt diferent, perquè el Toni Comín i Carles Puigdemont estan processats per malversació, això són penes que poden arribar fins als 12 anys de presó, i per tant el precedent no ens serviria, perquè probablement, vist el que va passar ahir, serien empresonats en presó preventiva fins a l'espera del judici. Probablement seria aquest el relat que viurien Puigdemont i Comín, però no deixa de ser això, evidentment, una manera de veure què és el que pot passar, no? I de saber perfectament que, doncs, com ahir va ser detinguda, probablement ells també siguin detinguts. Totalment. És evident que les estratègies polítiques segueixen això també, no? Mirar, tantejar el terreny i veure i calcular en cada moment quin és el pas que has de fer.
Però clar, això no es pot criticar, és a dir...
No, al contrari, no, evidentment, és una estratègia.
I jo crec que van complir els tres objectius que tenien. Primer, posant evidència a Esquerra Republicana, malgrat que després també té aquesta derivada interessant, de que també és cert que no té penes privatives de llibertat per un canvi que ha fet Esquerra Republicana, i per una lectura d'aquest canvi que ha fet el propi senyor Llarena, que em sembla més important.
No només la reforma, sinó
la lectura, sí. Però bueno, això és un tema a banda. Després, el tema, evidentment, que estava tot pensat, a veure, estava tot tan pensat que va ser ahir, no va ser avui, perquè ja podia haver perfectament forçat de no haver arribat al Parlament Europeu. Sí. Això és l'impacte, o fins i tot podia haver forçat la seva no detenció, si s'hagués resistit. Ella podia haver dit que no. Per tant, al final el que van fer és tot just complir el paper i tenir doncs, cobert, no?, aquest banc de proves que tenien. I sobretot, repeteixo, jo crec que és molt important, a banda del banc de proves, és la imatge que volen donar de cara a dos judicis molt importants que hi ha. Perquè més enllà de la situació de Puigdemont, que diu que bueno, tornarà doncs, abans de final d'any, veurem el que hi ha de realitat, però sí que és cert que és un missatge molt important que dones al Tribunal General de la Unió Europea i als tribunals de Bèlgica.
Passen gairebé 5 minuts ara de 9:45 de la nit i, com dèiem, avui també dedicarem una part de la tertúlia a parlar de si realment els joves cada vegada tenen més idees o no més properes a la dreta. De fet, fa uns dies sortien els resultats del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, i alguns dels resultats doncs apuntaven cap a aquesta direcció. Ara de seguida en parlarem amb la Carol Galais, que és doctora en ciència política, és investigadora i professora de l'Autònoma. Fem una pausa primer i ara de seguida ho comentem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Pilar, Francisco i Rocío de Bodegas Robles s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
Encara no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
Dijous 30 i divendres 31 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Mateu amb Vox Luminis i Lionel Menier. I la passió segons Sant Joan amb el Collegium Vocale de Gant i sota la batuta de Philip R. Veige. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat. Connecta't amb la música. Connecta't amb el Palau.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Vine a celebrar amb nosaltres els 10 anys de Handmade Festival.
Coneix les novetats del món de les manualitats. Fil, paper, cuina i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, el 31 de març, 1 i 2 d'abril, a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja, que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Bayonés.
20 minuts per les 10 de la nit. Com dèiem, ara canviarem de tema perquè falten dos mesos, podríem dir que justos, va ser ahir per les eleccions municipals i autonòmiques en alguns llocs, i avui volem parlar d'un tema que fa temps que sobrevola, però que ara també, no fa gaire, se li han posat algunes dades concretes. La qüestió, com dèiem, és si els joves tenen cada vegada més idees relacionades amb la dreta, i si és així, preguntar-nos per què està passant realment això, no? Segons l'últim CEO d'ara fa un mes, els joves prefereixen, per exemple, la sanitat privada a la pública. De totes les franges d'edat, són els més favorables també a baixar impostos a costa de reduir serveis públics. La pregunta estava feta així expressament. O encara un altre exemple, la franja que va dels 16 fins als 24 anys són els que més creuen, per sobre de totes les altres franges d'edat, que l'educació privada funciona millor que la pública. I per parlar-ne avui, com dèiem, tenim a l'estudi la Carol Galais, que és doctora en ciència política, investigadora, professora a l'Autònoma, experta en comportament i participació electoral, i també ha col·laborat en estudis sobre joventut, implicació política, populismes i extrema dreta. Senyora Galais, moltes gràcies, bona nit, i gràcies per acompanyar-nos avui al No ho sé.
Bona nit i gràcies a vosaltres.
Clar, no sé si és fàcil de respondre o no, però sí o no s'està detectant que els joves cada vegada tenen més posicionaments relacionats amb ideologies que històricament s'han relacionat amb la dreta.
Jo he seguit aquesta darrera publicació del CEO amb molta atenció i diguem que hi ha llums i ombres. Hi ha alguna d'aquestes dades que s'hauria d'agafar entre cometes. Per exemple, la que més ens crida l'atenció és aquesta dada que la mitjana d'ideologia, no, que mesurem amb aquesta escala del 0 al 10 o de l'1 al 10,
sí,
ha anat augmentant. Per tant, els joves s'estan escurant més cap a la dreta. Aquesta és la dada que jo posaria més en quarantena i que trobo que és, tot i que sembla molt escandalosa la dada, no ho és pas
tant. Per què?
Primer, perquè no és el grup d'edat que està més a la dreta. d'acord? O sigui, continua sent... si hi hagués de cas, si hi hagués alguna cosa, seria un moviment general de la població cap a la dreta, on els joves continuen sent dintre del que relativament progressistes. I, a més, no seria el punt de tota la sèrie de què disposem dades on trobem que s'han escurat més a la dreta. Tenim antecedents a l'any passat, a març del 2022, precisament, també a l'octubre de 2018, i enmig, el punt de tota la sèrie dels 10 anys, que seria el novembre del 2019, on els joves han estat més a l'esquerra. Llavors, quan veiem aquest tipus de moviments a l'opinió pública, sempre recorrem a tres tipus d'explicacions, no? Quan hi ha moviments. És o efecte de l'edat, o efecte del període, o efecte de la cohort. Efecte de l'edat, en aquest cas, no és, perquè justament ens sobta, no?, que els joves estiguin més a la dreta. Efecte de la cohort no és, perquè són moviments molt sobtats, molt ràpids, i que estan lligats als esdeveniments, per tant, es queda a l'efecte període. Què ha passat aquí? Doncs en el darrer any, el que jo trobo que lliga més amb aquest moviment seria l'esclat de la guerra d'Ucraïna i de Rússia, i a la posterior crisi econòmica, i per qui aniria alguna de les coses que estan observant. O sigui, això ho posaria en quarantena. El que sí em sembla més preocupant, si vols en parlem, és el tema de l'opinió pel que fa als impostos i la despesa pública i els serveis públics.
Ara parlem sobre això, però sobre les possibles causes. Apuntaves la guerra d'Ucraïna, no sé si la pandèmia també podia haver tingut algun efecte en aquesta ideologia.
La pandèmia crec que pot estar darrere d'algun dels altres moviments que observem relatiu a com pensen els joves que, no, que es gasten els diners en serveis públics, sí, i sobretot en altres aspectes de l'opinió pública que no està tan lligat a això de l'eix esquerra-dreta, sinó més al debat clàssic de la desafecció política, relatiu al desinterès, a la desconfiança. Tot això crec que sí que ha afectat. Però, bueno, no tant pel que fa a l'eix esquerra-dreta.
Per tant, a nivell genèric, potser no es veu tan clara aquesta tendència, però si anem a mirar més amb lupa algunes de les preguntes concretes que sí que es feien en aquest CEO, sí que veiem algunes coses que criden l'atenció, i una d'elles és la dels impostos, no?, de com s'han de repartir aquests impostos.
Exacte. Sí, doncs veiem que, de nou, no són el grup més que clama més, bueno, en alguna de les preguntes, que és més clarament antiimpostos, però sí que observem una tendència creixent en els darrers mesos, i en alguna d'aquestes preguntes sí que estaven clarament, es provocava molta reacció. També hem de pensar que els joves és el grup d'edat que més reacciona als esdeveniments, o sigui, que és més sensible al context i que és més emocional, també. Cosa que explicaria després com això es tradueix en vot a algunes opcions més extremes, per cert. Però en això, doncs, pensant, la veritat és que no tenim encara les respostes, perquè les dades són noves, el CEO està tan sorprès com investigadors d'universitats, però sí que podríem pensar, doncs, en alguns patrons de socialització que són diferents, en algunes xarxes socials i més concretament en alguns influencers, entre cometes, i bueno, en alguns discursos també que estan calant en els joves relatius a l'emprenedoria, a la facilitat per guanyar calés via criptomoneda, etcètera, que està venent una mica aquesta sensació que qui no triomfa i qui no es fa ric de la nit al dia és una mica per culpa seva. Tot això lligat a potser que han vist com el sistema públic feia fallida, no els ha servit per aconseguir el treball que volien malgrat tenir estudis, o ha deixat morir a la gent durant la pandèmia. Doncs això ha fet un totum revolutum que probablement pugui explicar com a mínim una part del que veiem. No? I pel que fa a les xarxes, per exemple, a mi em venen al cap doncs, aquests youtubers que tenen milions de seguidors i dels quals hi ha moltíssims que són desertors fiscals, no?, que s'han anat a Andorra. Sí. Per tant, no cal ni que facin un discurs explícitament neoliberal o directament de dreta, sinó que simplement amb el seu exemple estan predicant i dient que qui paga impostos és de tontos. Llavors, jo crec que això ha tingut bastant impacte.
Després parlarem també d'aquest possible efecte que hagin pogut tenir les xarxes socials, però, com dèiem, per exemple, com pot ser que considerin que és millor abaixar impostos, encara que sigui a costa de tenir menys serveis? No sé si pot tenir a veure el fet que potser alguns d'aquests joves hagin trobat que hi ha alguns d'aquests serveis que no funcionen o que no estan adaptats als joves, o que potser algunes polítiques precisament no tenen en compte els d'aquesta franja que s'estudia a partir dels 16 als 24, que potser és el que crida més l'atenció.
Bueno, és tot això que estàs dient. Això, per exemple, el darrer punt, que hi ha una falta de representació descriptiva i de l'altra, de la típica, és evident. Els hi falten referents polítics, els hi falten discursos polítics que els interpel·lin directament, polítiques que ells entenguin que van en el seu favor, però més enllà també estan simplement replicant el discurs que senten a casa, és a dir, els pares, els seus pares probablement tampoc són fanàtics de pagar impostos i estan sentint doncs, aquesta repetició, aquesta idea de que els impostos són dolents, ens roben, i a més no veuen una contrapartida directa, no? Perquè encara no haver entrat potser a formar part al món laboral o a ser possibles preceptors d'ajudes públiques, doncs només veuen el costat negatiu. Sí, sí.
Per tant, entenc, pel que em deies, s'haurà de veure els propers CEOs si aquesta tendència es manté o no es manté, perquè, clar, si això es manté, potser també seria interessant veure fins a quin punt això pot tenir conseqüències més endavant, perquè sempre s'ha dit, no?, els joves sempre tenen més ideologia, són més idealistes, tenen idees més d'esquerres, i a mesura que la gent es va fent gran, exacte, comença a tenir pensaments més conservadors. Clar, si ja partim d'una base que els joves tenen idees dretes quan són molt joves, com pot evolucionar això d'aquí uns anys, quan siguin adults?
Exacte. O sigui, per això deia que aquesta dada de la mitjana de la ubicació en l'escala ideològica no em preocupa tant, però aquesta sí, perquè a més sí que s'està apuntant a una tendència que és consistent, que no hem vist els i baixos en els darrers anys. I també em dona que pensar doncs, en l'altra explicació, no? Si no és una qüestió eventual, si no és una qüestió de context polític, quina és l'explicació de cohort o de generació política que hi podria haver al darrere? Doncs aquesta gent que ara estem detectant a les enquestes com la cohort més jove, entre 18 i 25, doncs quan entraven a l'adolescència eren els anys 2016-2017, diguem, any d'altabaixos polítics, sí, potser de possible implicació política frustrada. Els més joves d'aquesta cohort també surten una mica escaldats de l'11M, també vull dir, del 15M, perdó, del 2011. I a més, una altra cosa que també puc pensar és que han patit la retirada d'aquesta assignatura d'Educació per la Ciutadania, que tot i vull dir, no era exactament la política més ben dissenyada, però sí emfasitzava molt el sentit del que és públic, de la construcció d'allò que és públic. Sí que hi havia un contingut sobre els impostos, com es recapten, com es gasten.
És que per les respostes, algunes de les més destacades, sí que sembla que hi hagi aquesta pèrdua de valor dels serveis,
exacte,
públics, no?
Sí, sí, i del sentit de lo que és públic en general. Bueno, de fet, diguem, tota l'opinió pública espanyola, tota la cultura política espanyola pateix molt d'això, no? Entonces, no tenir una noció del que és públic com el que és de tots, sinó el que no és de ningú, no? Pot anar des d'un banc o un llum al carrer a realment un servei públic. I podria ser que aquesta generació nova que puja, per tot això que estem dient, i alguna altra cosa més relacionada amb la isolació postpandèmica, amb patrons de socialització, amb usos de xarxes socials, doncs això encara s'hagi agreujat. Però, per exemple, què es podria fer des del punt de vista de política pública? Doncs assegurar-se que hi hagi un contingut educatiu, un contingut que parli sobre això. Si no és educació sobre la ciutadania, doncs amb una altra assignatura.
A veure, trasllado el debat també a la taula. A veure, Rafa, tu que ets sociòleg, com ho veus,
sí,
tot plegat?
Primer ho poso sobre la taula com a liberal, perquè si no penso que estem donant una situació on la normalitat és ser quasi socialdemòcrata i és una anomalia que hem d'explicar per factors exògens. El ser liberal, baixar impostos és una opció. És una opció política que pot ser molt legítima, i és una opció política que molta gent pot agafar. Una altra cosa que jo la pugui compartir o no la pugui compartir, però jo no tractaria com una anormalitat aquesta situació. Jo crec que ja, des del punt de vista dels joves...
Estàvem parlant de normalment les respostes,
sí, però...
que han donat els joves en aquest tipus de preguntes i la que s'ha donat ara.
No, però,
és a dir, la diferència
dic,
que hi ha...
Ho dic quan ho relacionem...
Majoritàriament.
Que... No, ho dic quan ho relacionem a que falta educació, no? És a dir, els hem d'educar perquè siguin, doncs, pensin allò que és políticament correcte. Això des d'un punt de vista. Des de dos punts que jo crec que és important. Has comentat el tema de la socialització. I has comentat la socialització de la família, és a dir, estem parlant de que tota la societat en aquests moments està anant cap a la dreta, això seria així.
Pues sí,
i per tant,
la veritat és que
sí. Tema, és un tema de socialització familiar, i després és un tema, que això sí que a mi em preocupa, i ho comparteixo, amb vosaltres, de les xarxes socials, de com es socialitza políticament les xarxes socials. I aquí hem perdut el control. Perquè avui en dia el políticament incorrecte, és a dir, jo no sé si els joves són més d'esquerres o menys d'esquerres, però sí que són políticament incorrectes. I llavors hi ha un discurs, sobretot de l'extrema dreta, perquè a mi que vagin cap al liberalisme, la veritat que no em preocupa molt, que vagin cap a l'extrema dreta ja em preocupa molt més, moltíssim més. Però sí que el problema no és tant de que hi hagi joves que pensin doncs, que hi ha una alternativa des del punt de vista fiscal, sinó que pensin doncs, que alguns diguem-ne, doncs, postulats de l'extrema dreta són acceptables en una societat. I que això que és políticament incorrecte és a la lluita contra aquesta dictadura, no? Que tot el dia ens estan fotent la brama de que la dictadura és políticament correcta, no? Quan hi ha avenços importants. No? Ah. I tercer aspecte, això com es casa en tots els moviments que hem vist de joves que surten al carrer pel clima, que surten al carrer per valors? És a dir, clar, perquè hi ha una dissonància entre el que veiem, la mobilització que hem vist fins ara...
Hi ha la pregunta sobre el clima, també,
No ens podem... És a dir, una cosa és que puguin no sentir-se interpel·lats per les institucions, i l'altra, que això no vol dir que estiguin desmobilitzats políticament o socialment. Jo crec que són dues coses diferents. És a dir, ho hem vist, des del cas del 15M, en el cas, evidentment, dels moviments ecologistes, els moviments feministes, etc., l'onada feminista. Per tant, sí que hi ha probablement una vocació de transformació social i política. El que passa que veuen que les institucions probablement no donen resposta les seves necessitats, no? És el fet de... És a dir, no perceben que l'estat del benestar, tal com el tenen, com està configurat, els hi aporti coses. És a dir, si no tenen dret a l'habitatge, si les condicions laborals són precàries, és a dir, si tot un context no els dona resposta, per tant, el que fan és una resposta a les institucions, jo crec. Això no vol dir que no tinguin una voluntat de transformació social i política. Jo crec que són dues coses que podem diferenciar, perquè, a més, veient els resultats de l'enquesta, crec que és veritat que hem de veure com evoluciona, perquè al final són els joves, també és la franja d'edat que d'alguna manera és més sensible a l'actitud del moment, al context, no és molt més volàtil, i per tant hem de veure si això realment és una tendència i que s'instaure o és un fruit d'un moment, d'un context i d'unes conseqüències, però alhora hem de fer la diferenciació molt clara de la resposta que tenen les institucions i a la resposta que poden tenir a nivell social o polític individual. No?
Precisament sobre el tema del clima, que ara ho deia el Rafa, una de les preguntes, precisament diu com s'hauria de fer la distribució de la despesa pública en diferents àmbits. Un d'ells és el de la lluita contra el canvi climàtic. Doncs bé, de la franja dels 16 als 24 anys, és el que, de totes les altres franges, és el que hi destinarien més diners. Per tant, sí que és un dels temes que ells continuen tenint molt més en compte que no pas les altres franges d'edat.
A veure, és que jo crec que aquí el que està en crisi és la socialdemocràcia. I aquí no l'esquerra. Comencem per aquí. És a dir, perquè, per exemple, comencem que hi ha un ecologisme, feminisme, que hi ha moviments socials, i això ja ve de lluny, però és cert que aquesta generació s'ha posat en qüestió una pregunta molt raonable. I una altra cosa és que no tinguin una alternativa. És a dir, que l'alternativa que pugui aparèixer és un cert liberalisme difús que a sobre cert tipus de xarxes s'han difós d'una manera molt brutal. És a dir, una cosa és tenir polítiques fiscals, no?, en les que un pot discrepar, i una altra cosa és doncs m'agafo els diners i me'n vaig. És a dir, que això és evasió fiscal i és un delicte. Són coses molt diferents, no? Però jo crec que aquí hi ha un problema. És a dir, hi ha una generació que, a més, ha viscut el Covid, que ha viscut situacions que no percep que hi ha ascensor social, que no percep que hi ha un futur, que els models d'èxit social... Els professors d'universitat no som un model d'èxit social, i érem un model d'èxit social. És a dir, si tu a un estudiant ara li dius quan guanya un professor d'universitat, quin futur laboral li espera si es fa professor d'universitat, i contraposes la Kings League, no sé què tal, el TikToker no sé quantos o tal, un noi que tingui aspiracions a viure amb una vida de qualitat i no ser un precari i una persona amb una vida de patiments i de sofriments i tal, tremenda, home, clarament es posarà aquestes preguntes. I aquí és on les esquerres haurien d'anar posant una mica les piles, perquè probablement no es dona suport a la renda bàsica, no es dona suport a cert tipus de polítiques que farien que l'estat de benestar estigués percebut per tots. I no pels pobres, perquè al final l'estat el welfare és pels pobres, és limosna, no? És allò, anem a tapar forats perquè tota la resta està bé. Clar, en aquesta percepció la gent diu no, perquè a casa els diners no arriben. Hi ha unes classes mitjanes que estan patint moltíssim aquesta crisi. Llavors aquesta gent que diu, no, si jo no em beneficio de baixar amb els impostos. Si és que és una resposta molt raonable. És a dir, respondre això amb una mica de més educació, assignatures de la ciutat i tal, que calen, és indubtable, crec que és massa ingenu, per dir-lo suau. No?
Maria.
És a dir que... No, estic bastant d'acord amb tot el que s'ha dit, també, i crec que cal dir-ho, que una cosa és, i quan parlem de posicions més o menys apropades o més o menys properes al liberalisme, una cosa és que tu pensis que la manera com pagues impostos es podria fer diferent per incentivar socialment coses que, en teoria, recaurien igualment en els serveis públics, que és, doncs, si es baixen impostos, l'economia serà més productiva i, per tant, aquí igualment hi guanyem tots. Aquest és un tema, i l'altre, efectivament, com deia el Raimundo, és dir, jo no vull pagar impostos, i pagar impostos és de tontos. Crec que hi ha una diferència molt important. Dit això,
Jo sí que penso que hi ha una certa crisi de l'esquerra, no només de la socialdemocràcia, sobretot perquè a la socialdemocràcia l'han pes bàsicament sempre a l'esquerra. Ara mateix la sensació que tinc és que per una part important de la gent jove, la gent d'esquerres és bàsicament són turres constants, amb les que no se senten gens interpel·lats i que tot és aquesta mena, efectivament, de políticament correcte, no? I aquesta sensació contestatària de és que ara ja no es pot dir res. Doncs potser és una reacció això, però quan canvia el discurs i és que canvia o s'atenua, doncs la cosa potser va per una altra banda.
Carol, hem d'anar acabant, però a moda de conclusió, alguna de les coses que s'han dit que vulguis comentar?
Sí, reaccionaria al que ha dit el Rafa. Depèn de la meva opinió personal sobre els impostos. A mi sí em preocupa que els joves entenguin per què serveixen, com es recapten, com es gasten, que tinc els meus dubtes, sobretot pel fet de que són els més pobres, els que venen de famílies més humils, els que més furibundament defensen aquesta baixada d'impostos, cosa que em fa pensar que estan opinant contra els seus propis interessos i això sí que és preocupant. I després el tema del políticament incorrecte, està molt bé que hagis tocat aquest tema perquè és un embolcall, és un cavall de Troia, aquesta expressió, políticament incorrecte, políticament correcte, per un munt d'aspectes i valors de l'opinió pública que tenen aspectes molt preocupants com el racisme, la xenofòbia,
LGTB-fòbia,
etcètera. I els joves, com a mínim, per enquestes que ens estan arribant d'Andalusia, estan abraçant aquestes idees amb fervor. Per què? Perquè són senzilles, perquè són emocionals, perquè venen amb aquest embolcall de radicalitat i d'antielitisme, que sembla que sigui, pues, d'alguna manera, fins i tot progressista. I que ens estan dient que serien el segon grup que els votaria més d'edat i, i la seva opció favorita, cosa bastant preocupant. Espero també que la resta de la teoria de desafecció política s'acompleixi i, de fet, això no es concreti en vots, perquè també sabem que s'abstenen molt, o sigui, que sigui només una expressió d'opinió, però que no es concreti en vots.
En fi, em sembla que haurem de fer una segona part d'aquest debat, perquè ens ha quedat poc temps i realment té molts punts de vista i moltes arestes a comentar. Carol Galais, doctora, com dèiem, en ciència política, investigadora i professora a l'Autònoma, experta en comportament i participació electoral. Gràcies per acompanyar-nos avui al 9C. Que vagi bé, gràcies.
Adéu.
Nosaltres fem una pausa molt breu i de seguida actualitzarem la informació i tancarem la tertúlia d'avui del 9C.
9C, amb Anna Ballonesta.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa, el mag Jordi Cas.
Voleu venir? Entreu a RAC1.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
A RAC1, 9C, amb Anna Ballonesta.
Passant 30 segons de les 10 de la nit, com dèiem, ara de seguida tancarem la tertúlia d'avui del 9C, però abans, a aquesta hora, actualitzem la informació amb el Pep Tormos. Bé, Pep, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que demà al matí es farà pública la sentència del cas Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat els procuradors de les parts a les 12 del migdia. Serà dins el TSJ quan els comunicaran la sentència. Recordem que la Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per un presumpte fraccionament de contractes quan Borràs era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Un cop es conegui la sentència, Laura Borràs farà una declaració institucional a les portes del Parlament.
Això serà demà. Mentrestant, el PSOE deixa fora Mariano Rajoy i de la llista per comparèixer a la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya.
Finalment, els socialistes no inclouen l'expresident espanyol per donar explicacions sobre la trama parapolicial impulsada pel Ministeri de l'Interior contra l'independentisme quan Rajoy era a la Moncloa. Tampoc inclouen cap altre president espanyol. En canvi, sí que posen a la llista Jorge Fernández Díaz i José Manuel Villarejo. A la llista del PSOE per comparèixer al Congrés hi ha alguns responsables de cossos policials espanyols i alguns implicats en la trama andorrana de l'Operació Catalunya. A partir de demà mateix, aquests noms es posaran en comú amb la resta de partits i amb les seves llistes i es negociarà quins passen pel Congrés i quins no.
El Vaticà confirma que el Papa Francesc té una infecció respiratòria i que estarà hospitalitzat uns dies.
D'aquesta manera surt el pas d'algunes especulacions. Alguns mitjans italians aquesta tarda havien avançat que el pontífex havia arribat en ambulància a l'Hospital Gemelli de Roma. En un comunicat, el Vaticà deixa clar que el Papa Francesc, de 86 anys, haurà d'estar ingressat uns dies per rebre el tractament adequat. L'oficina de premsa del Vaticà també ha cancel·lat tota l'agenda del Papa durant dos dies, inclòs una entrevista que tenia programada aquesta tarda en un programa de televisió.
I els metges fixaran posició sobre la gestació subrogada demà al Congrés.
L'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya, que agrupa col·legis de metges de tot l'Estat, i presentarà un nou codi deontològic que inclou un punt sobre aquesta qüestió que fins ara no hi era. Segons llegim a El Mundo, els metges estarien d'acord amb la gestació subrogada sempre que es faci de manera altruista i no hi hagi cap intercanvi econòmic. També afegeixen que s'ha de preservar la dignitat de la dona i l'interès superior del menor amb una regulació oportuna i el control sempre de la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida. A Catalunya els col·legis de metges tenen un codi deontològic propi que no fa cap referència a la gestació per substitució.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Als esports, l'Aleix Parisé. Aleix, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, t'hi diràs?
Mira, avui tenim dues tertúlies al programa.
Dues, eh?
Una dedicada al Barça femení, que s'ha classificat sí. Fa uns minuts per les semifinals de la Champions.
Per golejada.
Sí, i per 5è any seguit. Que té molt mèrit durant les últimes 5 temporades arribar com a mínim a les semifinals de la Champions. Farem tertúlia amb la Laia Coll, el Gerard Ballera, el Marc Andrés i també la Edurne Concejo de La Vanguardia. I després la resta de l'actualitat del Barça amb noms propis com Ansu Fati, Messi o el trasllat a Montjuïc que el club té previst aquest estiu quan arrenquin les obres al nou Spotify Camp Nou. A la segona tertúlia vindran el Marc Guillén, el Fernando Polo, el Lluís Carrasco i el Paco Cabezas. Trucarem Toni Nadal, el tiet de Rafa Nadal,
sí.
I moltes coses més. Fins a la una de la matinada.
Doncs escoltem a partir de 2:15, com sempre. Gràcies, Aleix, bona nit.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Hi haurà demà una mica, podríem dir, de vall de temperatures,
sí,
eh?
Sí, perquè hi ha llocs que pugen, llocs que baixen. On pujaran? Cap a les comarques de Tarragona, sobretot zones interiors, no tant a la costa, on en molts casos no arribaran ni els 20 graus o tot just. En canvi, l'interior de la demarcació de Tarragona sí que 3, 4, 5, 6 graus més que avui fins i tot. Això també passarà cap a les zones interiors del sud de les comarques de Barcelona. En canvi, comarques de Girona, també sobretot zones interiors, baixaran una mica les temperatures. A la resta, si fa no fa com avui, que hem passat dels 20 graus al Pirineu, hem arribat a 25, 26 en alguns sectors de la Vall d'Aran, 23 a Puigcerdà, 27, 28 cap a Ponent, a la Catalunya Central, per tant, temperatures de primavera avançada, però, com ha passat avui també, arran de costa, es poden quedar per sota les 20, amb la marinada que frena els termòmetres, i ja veurem si aquestes boires que fa dies que vaig dient que poden aparèixer a primera línia de mar, des del mar que penetri una mica terra endins, doncs acaben apareixent o no. Si apareixen, allà on apareguin, doncs faran recular una mica més els termòmetres.
Serà una mica el món al revés, eh? A l'interior sí. Farà més calor i a la costa, on suposadament a vegades estem més acostumats que faci calor, doncs no pujaran tant les temperatures.
Sí, aquí a vora mar sempre estem a mercè... Ai, perdó,
ai, No te m'ofeguis en directe,
Estem a mercè dels vents, i si giren a terra o de mar, canvia molt la cosa. Quina cosa que m'ha passat, eh?
Va, mira, marxa ja, perquè no vull que te m'ofeguis aquí dins l'estudi. Gràcies, Abel, que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit. Passen 5 minuts de les 10 de la nit. A veure, Maria, tu estàs bé també, que tenies tos. A veure,
sí, m'ha quedat
que no passi.
Sí.
Quins aires hi ha aquí. Mira, millor que acomiadem la tertúlia, ja no ho allarguem més, que encara tindrem una desgràcia. Rafa, Maria, Magda i Raimundo, gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia avui del No Ho Sé. I com dèiem, demà estarem molt pendents també del que pugui sortir d'aquesta sentència del judici a Laura Borràs, que evidentment doncs, també ho comentarem aquí a la tertúlia del No Ho Sé. Gràcies als quatre, que vagi bé, fent la setmana que ve.
juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Lluc, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllluc.es. La...
Marxem per sempre, adieu, c'est fini pour toujours. La Jaula de les Loques s'acomiada definitivament dels escenaris des del Teatre Tívoli de Barcelona. Últimes setmanes, últimes funcions per gaudir del musical més exitós dels últims anys. Només fins al 23 d'abril. Compra ja les teves entrades.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Més de 40.000 persones ja han vist Fitzroy al Teatre Borràs. Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Natàlia Sánchez s'enfronten a una de les escalades més arriscades del món.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la. Mai.
Aconseguiran fer el cim? Últimes entrades de Fitzroy, la comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel. Al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Més informació i venda d'entrades a grupbalanar.com.
Esta Semana Santa que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen gairebé 8 minuts de les 10 de la nit. Bona nit, com
bona
estàs?
Nit.
Guillem Efemerí, bona nit.
Bona nit.
De nou, aquest dimecres, que acabarem parlant avui de sèries, perquè, vaja, portem una setmana... Jo estava molt neguitosa ja per aquest retorn de Succession, d'aquesta última temporada, i aprofitant precisament el fil de Succession, avui farem una mica de repàs algunes de les sèries més exitoses d'aquest mes de març, no?
Sí, Anna, perquè s'acaba el mes, llavors volem fer com el top, el rànquing de sèries que sí... Que recomanem veure, i també les que no, perquè és important
que estalviem feina.
Que estalviem, clar. Exacte.
Sí. He d'admetre que cada cop la feina dels crítics és més recomanar.
No, exacte.
Perquè hi ha tant contingut que s'aprecia més el fet de no recomanar.
S'ha parlat moltíssimes vegades de l'estona que es perd a vegades en seleccionar una sèrie.
I te'n vas a dormir, finalment.
I de la gent que marxa de l'aplicació.
Jo ho he fet,
sense haver triat.
Ho havien estudiat a Netflix, que si trigaves més de 90 segons en decidir, ja ho treies l'aplicació.
Sí, jo ho faig.
Important decidir, llavors això, farem dues sèries que han acabat o acabaran, com també a Succession, dues que ens agraden i dues que no ens agraden. No?
Sí.
A més, li ficarem una nota també sonora. A les
sí, és veritat. Mira, per les sèries bones hem portat a aquest so.
Aquesta per la fora.
Saps de què és?
De Modern Family.
Sí.
Ha triat la Paula les músiques i ho ha fet al revés del que jo faria. Per sèries bones ha fet una sèrie que no m'agrada, com Modern Family.
I per les dolentes he escollit aquesta.
És Lost.
Però a veure, clar. Una mica la música...
Això serà polèmic.
Clar, no, però una música ens porta cap amunt i una música ens porta cap avall.
Ho compro per això, per l'esperit de les músiques.
No per la qualitat de la sèrie
que
i de
també,
si ens agrada...
Que també,
bueno.
Però bueno...
Aquí esteu...
aquí estem en discòrdia total, ja ho veig. Sí.
Va, doncs què, comencem...
Començarem amb aquests comiats que dèiem, sobretot marcats per la línia de Succession. Nova temporada des del dilluns, però també última temporada... Succession, que a mi em té flipat.
Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election. I got ATM. I got plenty on my plate.
He's on the floor, Tom.
Explain me what he's doing.
He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman.
Sintonia, que és de les poques que no et pots saltar.
No. A més, si us fixeu amb el tema de la música de Succession, és molt diferent a altres sèries, perquè normalment en les sèries tenim la música d'introducció, no? Però al llarg dels capítols no està tan destacada la música. No?
I aquesta va entrant sempre per sota.
És com un leitmotiv que et va sonar.
Quan hi ha,
no?,
moments, exacte, importants del capítol, no? Sí, comença, sí, a sonar.
Que això és una cosa que hem vist tota la vida en cinema, no? Com començar aquelles notes de l'imperi, ja sabes que passarà allà, o el joron del tauró, no? Pues,
un
això
dia
té molt Succession i és fantàstic. Podríem
parlar de les sintonies, de les que no es poden perdre a vegades, perquè hi ha tantes que ja dius saltar intro, no?
I de les sintonies, i perdoneu, de la careta aquesta. La mira, careta, Miquel, sí, puja'ns una mica. Una mica més calmat, i ara de seguida tornarà amb el cop inicial, no?, que torna un altre, i que la gràcia també està en veure quines imatges noves han introduït en aquesta careta, que n'hi ha de noves,
n'hi ha de noves, cada temporada
algunes
afegeixen,
algunes les repeteixen, sí, però dius, ep, aquestes, mira, sí, ara
molt bona, sí.
Fantàstica, Succession, quarta temporada, i recordem, última temporada de la sèrie creada per Jesse Armstrong i aquesta família dels Roy, que venen a ser una versió dels Murdoch, de la Fox, sí, que de fet els Murdoch no paren també de generar notícies que podrien alimentar Succession. Ara, de fet, Rupert Murdoch es casarà per cinquena vegada en 92 anys. M'imagino Logan,
no
Roy, m'imagino Logan Roy fent-ho també,
sí,
saps? És bestial.
La seva assistent, no?
Exacte. Primer s'ha divorciat de la dona, que jo, per mi és la gran crítica, m'encanta aquesta sèrie, però Succession, si tinc un gran retret a aquesta sèrie, és que el personatge de la dona,
de Marcia,
ha anat desapareixent al cap, sí, de les temporades. Era important.
En el primer capítol diuen on és.
Sí, però ja està. Al principi semblava com una Lady Macbeth, al principi, no? Però se n'ha anat borrant. I és una de les grans
llàstimes, sí, de la sèrie. Gran personatge.
Però clar, les sèries molts cops són orgàniques, no?, que jo dic. Llavors, es nota molt quan hi ha personatges que es van guanyant terreny perquè són molt bons, doncs acaben superant a altres, no? I en aquest cas, doncs, secundaris, sí, han acabat sent alguns dels reis de Succession. En una quarta temporada que va començar aquest dilluns i que ja es nota, el primer capítol ja notes que hi ha aquesta sensació de final, almenys amb la sensació aquesta de posar les coses, les cartes sobre la taula.
Com a mínim, en aquest primer capítol, sí, van força ràpid a, sí, resoldre el que passa, no? És a dir, que la temporada anterior potser hi va haver, exacte, una primera part de la temporada que era tot,
sí,
més lent,
arrencar, això,
i al final es va accelerar tot, i de moment, en aquest primer capítol, no sé si vosaltres n'heu pogut veure més o no,
no,
però aquest primer capítol, vinga.
Estic molt enfadat perquè la temporada passada me la van passar tota com dos mesos abans, i aquesta només han passat un capítol abans, no? O sigui, què està passant? Però bé, jo crec que hi haurà tantes coses especials en aquesta temporada que han volgut salvar-les, no?, d'alguna manera. Veurem aquesta guerra ja directament entre el pare i els tres fills que s'han associat, cosa que ja et fa pensar que no aguantarà molt aquesta associació. Els tres no és que es portin massa
algun
bé.
Algun dia té dubtes.
Clar, és que... I veurem com passa amb això, no?, si aquesta empresa ja acabarà sent venuda i marxarà de les mans de la família, o si hi haurà un gran cop amagat, si el, no sé, el Tom i el Greg acabaran sent els amos de l'empresa.
Crec bastant en aquesta teoria, eh? Sobretot del Greg.
És que
perquè dius,
Greg,
de què ha aparegut aquí aquest noi que està com de secundari, però ja ha portat quatre temporades i està aquí, que no marxa del costat del seu tietavi.
El cosinet tonto.
A veure què.
Sí, sí, sí. És espectacular. Aquesta temporada també serà important a Alexander Skarsgård, com aquest empresari tecnològic suec que pot ser el gran soci del Logan, i veurem. Jo crec que al final Logan Roy és molt Logan Roy i s'acabarà menjant com Saturn els seus fills, ho veig. Recordeu que serà l'última, s'acabarà Succession, una gran sèrie, però...
Sabem quants capítols són, aquesta?
Em sembla que són 10, però ho hauria de confirmar ara mateix. Sí que jo crec, sí, que m'estic avançant, no? I no és cap premissa, sinó és un sentiment.
Sensacions,
Hi haurà algun spin-off, segur, perquè està sent una marca molt potent, està sent una sèrie que anirà de menys a més. A l'inici no va tenir molta audiència, però... Jo crec que també la pandèmia la va ajudar. És una d'aquelles sèries que va disparar molt durant la pandèmia, i ara és un dels èxits d'audiència d'HBO. Ha funcionat molt bé la seva arrencada, i veurem també com acaba, si bat records també d'audiència.
Doncs queda clar, Succession és una de les que sí que us quedaríeu, sí, d'aquest mes de, sí, març. Què més tenim, Paula?
Un altre comiat que jo recomano que algú que no l'hagi vist el busqui i el vegi. Parlem de Happy Valley.
Voy hacia allá. Estoy cerca. Voy a detenerme.
Catherine Cowboy. Cuídate.
Estás jodidamente vieja para esto.
Cuídate mucho.
No puedo más. Tommy Lee Royce ha salido. ¿Por qué no me lo has dicho?
Te queremos de una sola pieza.
La gente quiere ayudarte.
Para la nueva y última temporada.
Porque te quiere.
Vuelve la sargento más dura de Yorkshire.
Está bien. Jodida, aeronáutica y sensible, pero aparte de eso...
Aquesta no la conec, Paula.
Doncs fa unes setmanes, Anna, a Regne Unit... Bueno, es paralitzava tot Regne Unit, sí, perquè si s'emitia l'últim capítol de Happy Valley. I aquesta sèrie té 3 temporades, però va trigar 7 anys en tornar amb la tercera temporada. Sí.
7 anys.
7 anys, perquè...
Però ara ja tens les 3.
Ara ja tens les 3 i et recomano molt que la vegis. És de la BBC, amb això ja és garantia de qualitat. I, bueno, imagina't que les xifres d'audiència van superar a la de l'entrevista del príncep Harry.
Ostres.
Que això és molt al Regne Unit, sobretot. I, bueno, la sèrie explica, doncs... Bueno, segueix a la sergent Catherine Cowboot, que és una dona d'uns 50, tindria, sí. Guillem, 50 anys. I ella... El que fa tangible, no, és la dificultat de compaginar tant la vida personal com la professional amb quan treballes amb algú tan vocacional com és ser policia o altres professions, no?
Sí.
I a partir d'aquí hi ha un crim també de fons. És que és tan... Lo important d'aquesta sèrie és la protagonista, és el perfil del personatge, està...
Els traumes personals.
És molt difícil trobar un personatge femení d'aquesta edat, també, que ja vam parlar d'això nosaltres, i està molt ben fet, i, bueno, és aclamada per la crítica del públic, és molt, molt difícil també que es posin d'acord.
El que expliques així, no l'he vista, ja dic, però m'ha recordat una mica a l'última sèrie que va fer la Kate Winslet, que ara no me'n recordo com
és. És veritat que en el seu dia ja es va parlar una miqueta que havia aquest...
No, perquè aquesta edat d'això, que sigui una sergent en un poble i tot això, tot l'ambient aquest m'ho està recordant una mica.
I de fet, Happy Valley era primera, o sigui, després va sortir la de Kate Winslet.
És molt abans.
Sí, Mare of Easttown, dius tu.
Ah, exactament.
Sí, sí, i és un perfil també molt britànic, això, que potser als Estats Units ho vam veure a partir de Kate Winslet, però també Prime Suspect, el seu d'Àngel en Mirra, aquesta cosa de buscar també això, la vida que deia Paula, la vida personal, com afecta també la professional, i amb un personatge femení tan potent.
La Sarah Lancashire, que és la protagonista, es va consagrar amb aquesta sèrie com una de les actrius del segle XXI. Això li va permetre fer el salt a HBO, fer de Julia Child, d'aquesta sèrie que es deia Julia, sobre la...
Ah, sí, a més, per la televisió. Sí, sí.
Exacte. I després va voler tornar a Happy Valley, i va ser ella la que va paralitzar el rodatge, perquè va dir que no volia continuar com allargar la sèrie per allargar, no? I finalment ha dit, vale, doncs fem una temporada més, perquè el públic ho demanava i ho ha demostrat, però amb aquesta tanquem, i ha estat un final apoteòsic.
Sí,
doncs ens apuntem aquestes 3 temporades de Happy Valley, com deia el Guillem, que les podem veure a Movistar Plus, tot i que són de la BBC. Va, seguim amb sèries que recomanem. Ara,
sí, ara fem les dues bones, no, positives.
Estrenes bones.
Del març, bones estrenes.
Sí.
Per tant, ens alegrem amb la
Vinga,
música.
Vinga, fa música aquest dia.
Mira la cara, Guillem.
No puc amb el Family.
Cap temporada, t'agrada? No,
té molta tierra. No és una sèrie dolenta, però és més un tema personal.
Vale,
sí, no, em cau malament aquesta sèrie, no passa res. Vale, això no, passa.
No. No parlem de Modern Family, de què parlem?
Parlem, en aquest cas, mira, precisament hem coincidit que les sèries que volem recomanar com a positives són de la mateixa plataforma, Sky Showtime, que de fet és una nova plataforma que va arribar el 28 de febrer. Per tant, per mi, almenys, personalment, març ha sigut... el mes de Sky Showtime i de posar-la amb les seves sèries i el seu catàleg. I dintre d'això, jo vull destacar 1883, i ara us explicaré per què. Això és una saga que està sent més exitosa que Succession als Estats Units, i de fet és el Succession dels rednecks, una miqueta. I és portar al món del western aquest colabrot que tant ens agrada de famílies, i en aquest cas és una prequela, i és això, ens porta a la conquesta de l'Oest en 1883.
Eugene Dunn?
Yes, sir.
Mind if we speak? Whatever you're selling, I ain't buying.
Daddy!
My family's meeting me here tonight, and we're heading north. I'm gonna keep heading north till I find country's worth the journey.
I admire your courage.
A veure, explica'm una mica millor, Guillem, de què va això.
Té molta teca, vale? La que recomano és 1883, però és una prequela de la sèrie que és més exitosa, que és Yellowstone, amb Kevin Costner, que és aquesta que us dic que és com un Succession de l'Amèrica profunda.
Però quina hem de mirar nosaltres?
1883.
Ah, val.
Us explico,
perquè... Tants anys, sí.
Perquè... és una manera d'entrar a aquesta família Dutton, que és la família que protagonitza la sèrie, d'una forma cronològica, i com que ens han arribat aquí les tres a la vegada,
sí,
proposo això, començar per 1883, que és el tataravi del personatge de Kevin Costner, ajudant a uns migrants alemanys a arribar fins a Oregon, creuant tot als Estats Units, amb les dificultats que té això dintre del món del Far West, lluitar contra els natius americans, també amb una versió, una mirada crítica d'això, tot també a través d'un personatge femení, alguna cosa que també li dona una lectura neo-western, no? I una nova manera de veure el mite d'aquest fundacional, no? Del somni americà, i és una sèrie que, si sou amants del western, l'heu de veure. Realment és una manera nova de veure western, i és una saga que està triomfant moltíssim, que ha portat també a més prequeles, que també estan a Sky Showtime, com 1923, que aquí llavors venien els fills de 1883,
sí,
i amb un nou patriarca, que és el Harrison Ford.
Carai.
Estem parlant de grans noms. 1883, sobretot, destaca Sam Elliott, que és aquest actor, si recordeu, és el cowboy del Gran Lebowski, és aquest actor que ha nascut per fer westerns,
sí,
és el gran crack dels westerns, i aquestes dues sèries, per mi, serien, sobretot la primera, 1883, una molt bona benvinguda aquest març, una de les millors sèries que hem rebut aquest març, i una gran entrada per ja enganxar-vos a aquest món, perquè enganxa, realment, i no parar i arribar fins a Kevin Costner i els seus...
Imagina't,
perquè
un càsting...
És una saga que ha triomfat moltíssim, que ha arribat per quedar-se, que hi haurà molts més spin-offs, que ja s'està parlant d'un, per exemple, amb Matthew McConaughey, per tant, cinema de qualitat. Sèries de qualitat, amb una firma comuna, que és la del Taylor Sheridan, que és un guionista que ja ens va fer Sicario, Comancheria, i que ho està petant amb aquestes sèries, i és el nou rei de la televisió nord-americana.
Doncs 1883, que la podem veure a Sky Showtime. I una altra, també, em dèieu, de la mateixa plataforma.
Sí, la veritat és que sí. I és que ara estem una mica en l'època... venim de l'època del true crime, oi? Que fem, sí, molts crimes i tothom veiem això. I ara jo crec que entrem a l'època dels biòpics.
Sí,
i jo,
sí, sí.
Oi que sí? Oi, recomano... jo recomano Bosé.
Buenas noches, México! Vamos a hacer un viaje en el tiempo.
Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. ¿Y si fuese drogadicto, qué? ¿Y si fuese maricón, qué?
Tú no has nacido para oficinista, Miguel.
¿Qué? Estic veient la
¿qué?
Cara.
Bosé.
Per començar, només amb la veu que posen els actors... Ja
anava a dir, aquests són actors,
són actors,
eh?
Sí.
Perquè la que hem sentit, sí, al principi era
també,
ell.
No,
ah,
era ell, no,
també.
No.
Ah, doncs la primera...
Concurso de imitación.
Sí? No, no, és que aquesta és una dels punts forts de Bosé, i sí, és la gran interpretació dels dos actors, perquè té dos actors que han fet d'ell.
Segons l'edat.
Clar. Exacte, de jove, que diguem que ens porta el 97, sí? I de més actual... Ai, perdona,
77,
el 70,
sí,
i més actual el 2007. Bueno, la sèrie explica, doncs, la vida tan professional com personal de Miguel Bosé, és un dels cantants més particulars, tant els seus pensaments, que ja sabem tots, com la vida que ha viscut, no? Una
sí,
mica...
no, home, és una vida de pel·lícula.
Sí,
que ara,
és que
com
sí,
que no hi ha pel·lícules, és una vida de sèrie, no? Al final.
Però tinc una pregunta.
Sí.
El deixa bé o no el deixa massa bé, o creus que és just?
T'ho responc clarament amb que ell ha donat el seu bisbó.
Vale, sí. Ha donat el vistiplau. No, no.
Sí.
Digues,
mira, jo crec... Normalment, a vegades, fa com por, no?, que si estan involucrats els personatges reals en les pel·lícules o sèries. Però, per exemple, ja li va passar a l'Elton John fent Rocketman, que
sí,
estava involucrat.
Sí.
I era una pel·lícula que no s'amagava de les ombres del personatge, perquè ell ja té la predisposició a fer-ho, i aquí ho veig també bastant. És
sí,
una sèrie...
A no, mi ho deia, perquè aquesta setmana també s'ha parlat
totalment
molt de Georgina.
Ui, ja, clar,
no?
clar.
Sí, és clar.
I clar, que ell és qui posa els diners per fer aquesta
exacte,
sèrie, i qui supervisa al final què surt, i clar,
sí,
el resultat
sí, sí,
és el que és. Per això preguntava.
Sí,
no,
I de fet, mira, un dels guionistes és el Boris Aguirre, que també és proper a Miguel Bosé, però la sèrie veus que hi ha una... També, mira, i ell mateix també en la seva autobiografia, hi ha una predisposició a obrir-se en canal també i explorar certs temes, no? I jo destacaria més la part antiga, eh? A mi em posa més... La
home, és que al final, bueno, al final, o l'actualitat de Miguel Bosé és una mica més controvertida.
Sí, però
bueno,
polèmica,
no?
I de fet comença també amb la decisió de ser pare. Uh-huh. I com afronta això amb un Nacho Palau, que no es diu Nacho, en la sèrie.
Què, Paula?
No, això sí.
Que no s'amaga de parlar temes. I, bueno, jo d'això m'ha destacat també els capítols que surt Julio Iglesias, que és Miguel Ángel Muñoz.
És fort, eh?
Sí.
El que estàvem dient també és que parla molt de la indústria musical, no? De com li va fer a ell, com si fos, no sé, en aquell moment era el rei Midas, no? De la indústria musical, però també mostra com la sombra, el pitjor d'aquesta indústria musical, que va ser tan estricta amb ell, una disciplina molt marcada pel masclisme i l'homofòbia, no? I que després hem conegut i s'ha destapat. Però si l'acció principal succeeix als anys 70, quan va saltar la fama, aquí fa l'actor José Pastor, que l'ha interpretat, i és el que veiem molts pòsters.
Sí.
I és que s'assembla molt,
sí,
també,
molt,
físicament.
Molt
I després Ivan Sánchez, que és el que fa aquest treball de la veu que té ara i que és difícil. No,
jo he tingut dubtes al principi. M'he pensat que era ell.
Sí.
Va, doncs ens queda poca estona. Per tant, passem allò que dèiem al principi. Sèries que no recomanem, perquè ja no perdem el temps i anem directament al que ens interessa.
Anti-recomanacions amb la música de Lost. La primera la teniu a
un bluff.
Apple TV Plus. Es diu Un futuro desafiante i sona així.
La història humana es la historia de una terrible catástrofe tras otra. A mí me encantaría despertarme mágicamente en un mundo mejor.
Imagineu-vos que fas una sèrie on tens Matthew Rhys, Sienna Miller, Heather Graham, Diane Lane, Kelly Russell, Manon Cotillard, Meryl Streep, Edward Norton,
sí.
I els desaprofites completament. O sigui, és un pagat, i és una sèrie que parla... Vindrà a ser un Black Mirror, el canvi climàtic, però sembla com el We Are the World, és aquesta cosa de...
Per si algú s'ha incorporat ara, aquestes són les que no heu de veure, eh? No us confongueu, que després direu, les he sentit recomanades al 900
i no. Perquè veureu a Meryl Streep i direu, vull veure aquesta sèrie.
Sí, és aquesta cosa d'activisme de mansió, de com els milionaris de Hollywood intenten donar-nos lliçons de canviar el món i de més, quan també formen part del problema i volen que a sobre els aplaudim per ser... salvar-nos del canvi climàtic.
Per tant, que no us enganyin aquests noms a Apple TV, Un futuro desafiante, no la recomanem.
No. I tampoc recomanem Nacho.
Esta noche es tu estreno. Están las luces, está la música y vas a estar desnudo delante de toda esa gente.
Parlant de biòpics, és el biòpic de Nacho Vidal. És que porta molt de temps Bambú, la productora de Velvet, la productora de bones sèries, però intentant buscar el seu 50 sombres de Grey. Jo crec que intenta buscar-ho, ho va fer amb Instinto, amb una sèrie totalment fallida a Movistar, i ara ho ha fet Nacho, que és una mica amb més llum aquesta sèrie, perquè t'explica la història de Nacho Vidal i és més tot llums, tot, però la veritat és que també fallida, no t'explica el que realment vols veure sobre, no, el món eròtic, etc.
És una sèrie que no dona la talla.
Te l'has estat pensant molt, aquesta, Guillem. Va, doncs no, és veritat, se n'havia parlat molt, no, d'aquest biòpic de Nacho Vidal. Doncs...
amb Martinho Rivas, que també canvia de registre.
Clar,
però...
que aquest tampoc.
El
recomanem. Així que, mira, també hem fet la feina per molta gent que aquesta Setmana Santa potser no marxi i hagi de decidir doncs, quines sèries mira. N'hem recomanat moltes que sí que valen la pena, començant per Succession, aquesta última temporada, també Happy Valley.
Molt.
I hem acabat per les que més val de...
que no
perdeu el temps. En fi, Guillem, Paula, ens veiem la setmana que ve. Que vagi
adeu.
Bé. Doncs amb aquestes recomanacions nosaltres ens acomiadem del nou C d'avui. Ara us deixem, com sempre, amb el Tu diràs i l'Aleix Pariser. Que vagi bé. Fins demà.